Benvinguts al ple ordinari del mes de febrer. Comencem disculpant-nos per la demora en l'inici d'aquest ple, que estàvem acabant de solucionar uns temes tècnics, i doncs donaríem per iniciar el ple d'aquest mes de febrer. Avui estem... estic contenta perquè no hem de començar el ple amb cap minut de silenci. Això vol dir que no hi ha hagut cap feminicidi, per tant és una fita que és trist que ho haguem de dir, però estic contenta de que no ho haguem de fer. Tal com vam parlar a la comissió informativa amb la resta de grups, avui començarem el ple d'una manera diferent, perquè sabeu que ens van dir des dels serveis jurídics de l'Ajuntament o de la Paeria que s'havia de fer, diguéssim, com una aprovació de l'ordre del dia de forma com definitiva, no? I com que en aquest ordre del dia d'avui tenim tres assumptes d'urgència, hauríem de començar aprovant la urgència d'aquests punts per si finalment els hem d'incorporar a la sessió d'aquest ple. Per tant, començaríem amb aquests assumptes d'urgència per a la seva aprovació, els farem d'un per un. Llegiré els noms, explicarem la motivació de l'urgència i després procedirem a votar aquesta urgència o no. Val? Si s'acaben votant a favor, s'incorporaran a l'ordre del dia, si acaben decaient, doncs no s'incorporaran. El primer punt de l'ordre del dia com a assumpte d'urgència per a votar seria l'expedient 334/2025, que seria aprovar inicialment el projecte d'obres de la memòria valorada de la reurbanització del carrer Santot de Balaguer. I el motiu de l'urgència és que és l'últim dels projectes de treball als barris. Veureu que en aquest ple portem diferents memòries valorades, diferents projectes relatius al treball als barris. Per tant, aquest no va entrar a termini a la comissió informativa, però sí que la idea és poder-ho portar a aprovació per a que s'uneixi amb aquest programa que tenim de treball als barris. Llavors, no sé, secretari, si aquí hi ha d'haver paraules o simplement és la votació.
No, es pot donar torn de paraula a tots els grups, donat que si no quedés aprovada per majoria absoluta no s'inclouria aquest punt a l'ordre del dia.
D'acord, doncs així obrim torn de paraules. Senyora Núñez.
Nosaltres aprovarem l'urgència, però sí que ens agradaria de les persones que tenim una altra jornada laboral diferent de vostès i que no coneixem tot el tema de si s'inclou un nou punt a l'hora del dia, d'avisar que hi ha un conreu, perquè jo m'he trobat tot just a l'arribar fa 5 minuts, que hi havia 3. No. Aquestes propostes es van comentar a la comissió informativa, correcte, si és així, i però que s'incloïen com a punt d'urgència, jo m'he trobat aquest correu avui a les 3:05.
Sí, de fet ha sigut quan hem tingut l'expedient tancat i tot firmat per poder-los avisar. Vull dir, no ha sigut cap altra qüestió que aquesta.
No, que és que hi ha gent que a vegades no consultem tots els dies a tota hora el correu de la Paeria i solament amb el fet d'avisar de que s'ha incorporat un WhatsApp exacte, nosaltres haguéssim pogut mirar més deteniment aquests punts.
Sí, ja em disculpo, no hi hem pensat. No, sí, de fet seria més viable, no? I avisaríem a nivell del grup de WhatsApp de ei, tenim punts d'urgència. Senyor Pla, referent... Val. Senyor Vidal. Senyor Ricard. Perdó, senyor Ricard. Senyor Vidal, no, és que pensava que no tindria cap tema per l'urgència, però senyor Vidal.
Sí, també, tal com va dir la companya, se va quedar que hi hauria aquest del carrer Santot. Estaria bé avisar-ho perquè va arribar a les 3:03. Per tant, si arriba per WhatsApp, tornes a mirar el correu i pots mirar abans. I els altres dos, clar, amb PIC-CT, si no s'avisa, no saps què en pot haver d'altres. Per tant, el tema del carrer Santot, que ho vam estar comentant fins i tot a informativa, el que s'hi feia i tal, ja donàvem per fet, hem donat un cop d'ull al projecte, però ja donàvem per fet que hi era. Clar, l'altre, tenaçament, és tan just que, clar, les urgències s'haurien de poder comunicar de forma més fefaent, diguem-ne, no? Perquè vull dir, a mi, perquè m'ho han dit ells, perquè el correu no l'havia mirat a l'hora de dinar i, per tant, no hagués mirat, hagués dit, una urgència deu ser el que van dir, els altres dos no havíeu dit que hi serien, per tant, que en tot cas no costa res avisar i almenys que tinguem una mica més de temps per poder veure, perquè les altres dos, ja dic, no votarem favorablement perquè són temes que s'han de tirar endavant, però Sí que s'ha de millorar, diguem-ne, el tema comunicatiu.
Deixi'm corregir-lo, el tema del REC sí que el vam informar a la comissió informativa que portaríem un REC, que eren dos temes que portàvem per part d'intervenció i vam informar que vindria un REC, recordo, d'inclús de 23.000 euros, ho vam dir a la comissió informativa. Vull dir, fins que no ha estat tancat no ho hem pogut passar. L'altre sí que no, perquè ha sigut sobrevingut inclús per nosaltres. Per tant, l'únic que no està bé, diguéssim, preavisat és aquest últim punt. Però bueno, parlem ara del projecte del carrer Sant Tot. Senyora Trilla.
Bona nit, sí. Nosaltres pels mateixos motius votarem una abstenció en quant a l'urgència dels punts. No tenim clar si votem en bloc l'urgència de tots o un per un. De totes maneres és la mateixa opinió que els nostres companys. Ja?
D'acord, doncs passem a votar l'urgència del punt del projecte del carrer Sant Tot. Vots a favor de l'urgència? Abstencions? Senyor secretari?
Queda aprovada la inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia per 14 vots a favor i 3 abstencions.
D'acord, gràcies. Passem ara doncs a votar l'urgència del segon punt que portem com a assumptes d'urgència, que seria l'expedient 355/2025, que és un reconeixement extrajudicial de crèdit del 2025. El motiu de portar-ho a en aquest ple de forma urgent és perquè s'ha de tancar la liquidació i, per tant, és important poder-ho portar per a fer els tràmits administratius a nivell del sistema del Departament d'Intervenció, que es pugui fer el tancament. Paraules? Paraules per aquí? Senyor Vidal, senyora Trilla? Val. Per tant, entenem que s'aprova l'urgència per unanimitat. No? Votem, eh? Sí, per tant, votem. Sí, sí, que ja ho he dit abans. Vots a favor de l'urgència? Abstencions?
Queda aprovada la inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia per 14 vots a favor i 3 abstencions.
D'acord, gràcies. I l'últim punt que portem com a assumpte d'urgència, que és el que també ens ha vingut una mica com d'urgència a nosaltres, és l'expedient 1309/2024, que és deixar sense efecte el protocol d'atenció als transeünts. Això és un protocol de l'any 2013 que ens han informat des del Departament de Serveis Socials que s'ha de deixar sense efecte aquest protocol, perquè si no, no podem firmar el conveni que es va aprovar en els plens anteriors, sabeu, que és el de sensellarisme. Per tant, hem de tancar un per poder signar l'altre. Paraules? Alguna qüestió per aquí? Senyor Vidal? Senyora Trilla? Per tant, vots a favor de l'urgència? Abstencions?
Queda aprovada la inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia amb 14 vots a favor i 3 abstencions.
D'acord, moltes gràcies. Ara sí, doncs, comencem. Un cop tenim l'ordre del dia de la convocatòria, comencem pel primer punt, que és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Han pogut tenir a disposició l'acta, si tenen alguna qüestió. Alguna... No? Aquí sí que es va parlar a la comissió informativa i aprofito per dir-ho, no? Perquè avui també s'ha parlat amb els serveis tècnics i sé que ho estan mirant, no sé si senyor secretari li han acabat contestant. Aquí el que es va demanar a la comissió informativa és si en les intervencions de precs i preguntes podria haver-hi alguna manera de veure o de redactar algun títol, de veure quines són les preguntes que hi consten en aquest apartat, no? Perquè així com cada punt està especificat el títol i es parla d'aquell punt, precs i preguntes és un calaix molt gran i inconcret, no? No és així. Per tant, sé que han fet la pregunta als serveis tècnics i, senyor secretari, si té alguna resposta al respecte.
Ho he mirat també el servei informàtic de la casa i de moment no hem trobat la manera. Sí que hem mirat l'últim ple de la Diputació de Lleida, donat que el regidor del grup de Junts ens va esmentar aquesta qüestió, I a l'últim ple de la Diputació de Lleida tampoc hem vist aquesta separació. En tot cas, ens emplacem a parlar-ho els propers dies i mirem a veure de trobar-hi una solució tècnica si és que hi és. De moment, a nivell tècnic, a la casa no hem trobat solució.
Senyor Solanes.
Bé, només era per matisar. Sí que és cert que hi ha gravacions que són íntegres del vídeo, que no tenen per què tenir la separació, però amb el que insistiríem és que el document pròpiament de l'acte, que és on hi ha l'enllaç punt per punt, no? Allà sí que fos possible doncs, aquest minutatge, de, més que res pel que comentàvem, no? De dir, si hem parlat dels coloms, o hem parlat de recursos humans, o hem parlat de factures, no? Quan es busqui a posteriori, al cap dels mesos o al cap dels anys, doncs seria quasi impossible de trobar les referències. Llavors, és cert que de vegades hi ha alguna gravació publicada amb seus electròniques, que pot ser la gravació íntegra, però el que dèiem és sobretot amb el que és el document de l'acte, que es pogués desglosar una mica les intervencions, un petit títol dels temes que es tracten per facilitar la cerca. No sé si tècnicament requereix que es faci, diguéssim, al sistema o no, però que es pogués separar, si més no, els talls i els minuts.
A nivell, alcaldessa, si em permet, a nivell de seu, diguéssim, d'actes, en l'enllaç que hi ha a la pàgina web, allà és on ho hem intentat modificar i sí que hi hauria una manera d'incrustar-ho, però llavors no quedaria reflexada la intervenció de la persona que parla ni els minuts d'aquell grup, els que ha gastat, perquè com ja saben hi ha una estadística dels minuts de cadascun dels grups. Llavors, diguéssim, el que guanyaríem per un cantó ho perdríem per un altre i estem buscant la manera, com deia, tècnica de poder encaixar-ho. Ara, sabent que només és en l'acte, potser hi haurà alguna solució al respecte. Però bueno, seguim treballant-ho i en tot cas seguim en contacte per mirar de trobar-hi una solució.
Altrament, he parlat també amb el tècnic i m'ha dit que altra cosa seria si tinguéssim les preguntes prèviament, perquè llavors podria organitzar el programa per fer els diferents talls, perquè de fet aquest programa el que fa és per cada punt es talla gravació i queda reflectit. Diu altra cosa, la manera que podríem fer és si tinguéssim les preguntes, ja creem cada caixetí amb la pregunta, es dona el pas a la que ha de fer la pregunta i allò et queda registrat. Però com que nosaltres tenim calaix desastre de pregs i preguntes que les fem totes aquí, doncs és difícil perquè és com un únic calaix on està tota la intervenció de pregs i preguntes sense diferenciar entre qui és qui parla, quin és el tema que es parla, i això és el que potser era més complicat. Això és el que ens han dit els serveis tècnics, vull dir que la manera, no sé si a la Diputació teniu les preguntes prèviament i aneu seguint això o amb altres, no sé, vull dir que seria una solució, però clar, ja entenc que potser perdem aquest marge de frescor que tenim ara mateix al ple.
Si no, tècnicament ja ho comentareu i ho podem mirar sense problema. Potser el que es podria fer, perquè de vegades el contingut s'acaba matisant el dia del ple, però per exemple de dir, mira, des de Junts portarem 3 pregs o des d'Esquerra en portarem 2, no sé si la manera és simplement guardar els espais, potser podríem fer una previsió i d'aquesta manera assegurar-nos que hi hauria els talls. Però bueno, jo crec que era interessant perquè a la que mires un acte i veus que hi ha tot un enllaç, dius, ostres, és que realment no hi ha cap tipus de detall del tema, no? I no, sense que ens compliquem gaire, però que es pogués realment reflectir, perquè si vas a buscar un tema doncs, de l'any passat, doncs, és que clar, és impossible de trobar-lo. Bé, ja si de cas ja ho podem parlar fora de ple i ja concretarem el sistema.
Sí, perquè si no tenim el títol, tampoc servirà de res dir que Junts porta 3 pregs i 4 preguntes i que Esquerra porta, vull dir, si no tenim el títol tampoc no sé si ajudaria gaire, però bueno, això és un tema a parlar a nivell fora del ple i amb els serveis tècnics, d'acord? Però que sàpiguin que s'ha fet la consulta, perquè així ens ho van demanar. Doncs entenc que s'aprova per unanimitat. D'acord, gràcies. Passem al punt número 2, que és l'expedient 1678/2024, aprovació de la bonificació tributària de l'ICIO per obres d'utilitat o interès municipal a les obres d'Institut Ciutat de Balaguer. Aquí hem tingut una petició per part del Departament d'Ensenyament de Lleida en el que vol demanar la llicència urbanística prèvia a la millora i l'aïllament de la coberta i substitució de la caldera existent i ens demana que ho declarem com a d'interès municipal per tal de que es puguin beneficiar de l'impost, no? De l'ICIO, de construccions i obres. Per tant, com en altres ocasions s'ha fet, creiem que és és una obra per millorar un centre educatiu i, per tant, ho posem aquí a debat i votació dels grups municipals perquè es pugueu declarar amb això. Paraules? Tenim alguna paraula?
Senyor Vidal, té alguna paraula, no? Senyor Triga, entenem doncs, que s'aprova per unanimitat. Gràcies. Anem al punt número 3, que és l'expedient 75/2025, que és aprovar el conveni de cooperació educativa entre l'Ajuntament de Balaguer i la Universitat de Girona per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars en entitats col·laboradores. En aquesta ocasió rebem un conveni per part de la Universitat de Girona, en la qual hi ha un alumne que hi estudia i que és de Balaguer i vol fer pràctiques a l'Ajuntament, concretament al museu. Per tant, seria el conveni entre les tres entitats, l'alumne, la universitat i la paeria, per fer aquestes pràctiques acadèmiques externes. Paraules? Per aquí, senyor Ricard. Senyor Vidal, senyor... Per tant, entenem que s'aprova per unanimitat. Gràcies. Punt número 4, expedient 158/2025, aprova el conveni específic de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Museu de la Noguera sobre el programa de Museu de Suport Territorial per a l'any 2025. És el conveni anual, és la renovació del conveni que tenim amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya com a museu de suport territorial, que és el Museu de la Noguera, està fent de suport a tot el patrimoni i el tema museístic de la comarca. Paraules per aquí. Per tant, entenem que s'aprova per unanimitat. Gràcies. Anem al punt número 5, que és l'expedient 246/2025, aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 39, que és la taxa per la prestació de serveis i activitats esportives, lúdiques i d'oci. En aquest cas, es fa una modificació al tema de les bonificacions en el que s'inclou que dins de les activitats que es presten a l'estiu, ja siguin esportives, culturals, artístiques, etc, per als nens i nenes de la ciutat, puguin beneficiar-se d'una bonificació del 90% aquelles famílies potser amb alguna vulnerabilitat o que tinguin nens al pla educatiu d'entorn i que puguin també gaudir d'aquestes activitats i que no els suposi un fre aquest import. Per tant, es bonifica durant una setmana a una família, a un nen, que vingui derivat doncs, del pla educatiu d'entorn o de la comissió similar o anàloga que pugui fer el seguiment amb aquests nens i que puguin incloure'ls dins d'aquestes activitats a l'estiu. Paraules? Senyora Núñez.
Nosaltres votarem a favor i que si volia és encoratjar, aviam si es poden aplicar altres bonificacions en altres àmbits com poden ser l'escola de música, de dansa, de rítmica, etcètera, de poder incloure persones doncs, això que poden costejar-se, que els dificultors poden pagar una quota mensual i que estaria molt bé, que és una que alabem i aprovem totalment aquesta iniciativa, que és puntual, però que animem a que hi hagi doncs, la possibilitat de poder valorar i ampliar-la a d'altres àmbits.
Sí, en aquest sentit, pensem que és en un període, diguéssim, d'estiu, vull dir, no a nivell de matriculació anual, podríem dir, però bueno, agafem la proposta i també l'analitzem. Senyor Pla, senyor Ricard, senyor Vidal, senyora Trilla.
Sí, gràcies. Nosaltres, de la mateixa manera que li vam comentar a la comissió informativa, pensàvem que si es pogués afegir doncs, aquesta frase que perfilés una mica el tema de garantir la rotació d'aquests usuaris, d'alguna manera que no hi hagués nens que poguessin repetir contínuament en aquesta bonificació. M'explico? Sí.
Sí, sí, li comentava a la paera d'educació, vull dir que al final ho vam estar parlant a la comissió informativa, aquest tema, de que fos rotatori, és a dir, per evitar no, que hi hagués repeticions no, i que hi hagués més Exacte. Nens que es poguessin beneficiar d'aquesta bonificació.
Amb la rotació garantim que hi hagi doncs, usuaris que no repeteixen en aquesta bonificació.
Clar,
i no ho hem vist escrit.
Sí, perdó, no, és que a la comissió informativa vam entendre que la paera va dir que hi havia tantes famílies que potser seria
difícil que es repetissin en un estiu i, per tant, per això no vam incorporar. Vull dir que si troben adient incorporar aquesta coletilla doncs per a fer més fefaent, no? més assegurar més que no hi haurà, vull dir, que hi haurà més diversificació i que hi haurà més famílies que es puguin beneficiar, per nosaltres entenc que no hi ha cap problema, però sí que ens agradaria que la resta de grups es poguessin pronunciar al respecte si tindrien algun problema amb això. Senyor Vidal.
El que també vam comentar a la informativa és que, com que hi havia una comissió, podíem confiar que la comissió ja fes la rotació que cregués oportuna i que no calia establir els 15 els mecanismes amb els quals havien de funcionar, sinó que ja són professionals de primera fila i, per tant, ja farien, no? Perquè hi hauria moltes altres coses a dir sobre que miressin altres paràmetres, etc, però no som nosaltres que els hem de dir com han de fer la seva feina i hem de donar per suposat que ja seran ells que intentaran que el màxim de nens i nenes possibles es beneficiïn d'aquest avantatge. Per això vam entendre que havia quedat ja més o menys resolt, diguem-ne, que potser no era necessari perquè vam parlar d'altres temes que també s'havia de poder regular i vam dir que, clar, no regularíem el com ho faria, sinó que confiàvem. I si no recordo malament, el que sí que vam dir que canviaríem, que no, que havia pensat que no hem vist el text, és que ara hi ha el Pla Educatiu d'Entorn, hi ha uns organismes determinats, però en cas que fos, que pel que fos, esperem que no, el departament deixés de sufragar i es volgués seguir fent, la ficaríem alguna cosa similar com i similar al fet
no, sí,
de quina
era la
comissió.
Sí, aquí almenys jo em vaig apuntar el text, ja desconeixia si s'havia fet el canvi, però havíem dit de dins del Pla Educatiu d'Entorn o Comissió Tècnica d'Anàloga Naturalesa. Vam dir això a la comissió informativa. Llavors sí que si no està a l'expedient d'aquesta manera crec que hauríem de posar-ho, no? d'afegir-ho, perquè així vam quedar també a la comissió informativa, vull dir, independentment, vull dir, l'aprovació hauria d'incloure aquesta coletilla. Entenem? S'entén, eh? Vam quedar així, desconec si al final el document final no hi és, doncs s'hauria d'afegir aquesta coletilla, eh? Vull dir, fique el Pla Educatiu d'Entorn o Comissió Tècnica d'Anàloga Naturalesa. Llavors, se portaria aprovació amb aquesta, afegint això. Si els sembla bé? Pel tema de rotació, tenen entès que poden ser el mateix o la Comissió Tècnica que ho consideri o el Pla Educatiu d'Entorn qui porta, que al final són els que estan fent el seguiment a les famílies, eh? I que entenem que no li donaran als mateixos havent ni més. Que això és el que em sonava, que s'havien dit que hi havia moltes famílies i que segurament era fàcil no repetir. D'acord? Per tant, mantenim el document com està, afegint aquesta última frase de la Comissió Tècnica d'Anàloga Naturalesa. Sí, senyor secretari.
Jo tinc la nota de la comissió informativa on es va decidir que el redactat, diguéssim, seria en l'article 5, apartat 3, el text deia en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Balaguer, que té, doncs, aquest és el text inicial, el text definitiu seria en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Balaguer o amb Comissió Tècnica d'Anàloga Naturalesa. En principi això es va modificar de l'expedient, però s'ha mantingut en la proposta de resolució el redactat inicial. Així que és un error material que corregim degudament en aquest punt.
Per tant, entenc que s'ha de posar els dos apartats, tant el 5.3 com el 6.
Sí, en aquells apartats...
Els dos apartats que tenim a aprovació, eh? Perquè en els dos apareix Pla Educatiu d'Entorn. Llavors, afegir tant el 5.3 després del Pla Educatiu d'Entorn i després el de la quota tributària, sí? Que també fiqui Pla Educatiu d'Entorn, fica la mateixa. Sí?
Sí.
Em segueixen? No?
El punt 5.3 és suficient, no cal...
Sí, no cal,
no cal afegir
tant,
cap més punt.
I encara que vaig fiqui Pla Educatiu d'Entorn?
Perquè el punt 5 és el que parla dels beneficis fiscals, pròpiament. Sí que és veritat que hi ha la coletilla aquesta, no?, de famílies vulnerables en relació a l'apartat 3 de l'article 5, provenents al Pla Educatiu d'Entorn. Aquí, com que sí que es fa referència a aquest article 5, doncs sí que hauria de quedar redactat de la mateixa manera que queda redactat a dalt, abans del punt de la tarifa segona. Bueno, de cada tarifa. Per tant, allà on surti, diguéssim, el redactat d'aquest apartat de l'article, després de pla educatiu de l'entorn, s'afegiria o amb comissió tècnica d'anàloga naturalesa.
Exacte, és el que dèiem, els dos apartats. Ok. Per tant, ho portem a votació. Vots a favor de la proposta? Perdó. Senyor Vidal.
Podeu concretar perquè m'he perdut ara. És a dir, el 5.3, després de parlar d'educatiu d'entorn, val. I llavors que va aquí fique pla educatiu d'entorn, estem parlant de substituir-lo i ficar i també el mateix? El 6, les vegades que surt, per exemple, després de la primera tarifa o abans de la primera tarifa, no, després de la primera tarifa, quan hi fiqui...
Primera, segona i quarta.
Provinents del pla educatiu d'entorn. No? No, no sé, xic.
Al final de cada tarifa, on hi ha, on contemple la frase que seran beneficiaris famílies que provenen del pla educatiu de l'entorn, simplement hem d'afegir que provenen del pla educatiu de l'entorn o de comissió d'anàloga naturalesa, com ha comentat vostè, per contemplar i per no tancar-nos a la possibilitat de que les famílies d'aquesta ciutat, en el cas de que no hi hagués el pla educatiu de l'entorn, es poguessin beneficiar d'aquesta mesura que adopten ara, avui.
Com a solució temporal ho trobo bé, eh? Però de totes maneres una pregunta a la regidora, en tot cas, el pla... Anna. El pla educatiu d'entorn, jo entenc que una cosa és que m'ho financin amb les subvencions, etcètera, etcètera, i l'altra, que en cas que no hi ha subvenció, mantindríem el pla educatiu d'entorn. Per tant, el que és el pla educatiu d'entorn, la voluntat seria mantindre'l o...
Dependrà sempre de personal, de que puguem contractar la persona. Això ja sap com funciona.
No, evidentment, però el pla educatiu d'entorn el pots desenvolupar o pots mantindre uns mínims, com s'han fet amb altres plans, per això ho pregunto. És a dir, si representa que el pla educatiu d'entorn podria mantindre's perfectament, independentment dels ajuts. Només preguntava això.
Hola, bona nit. La feina que fan des del Pla Educatiu d'Entorn és immensurable. Per tant, jo penso que és una entitat que hem de lluitar per poder-la mantenir i si pot ser no només amb una figura, que és la que tenim ara, sinó amb dues, que és el que hi havia quan vam arribar, que de cop i volta ens van dir que, com que som una ciutat de menys de 25.000 habitants, doncs es reduïen directament a una sola figura tècnica. I el que volem és lluitar per mantenir la que tenim i, si pot ser, afegir-ne una altra.
Una moció al respecte?
Sí.
No sé si han rebut el retorn per part del departament o... Si recordo, va fer una moció reclamant-ho tots els grups de que... No sé, suposo que devia enviar al departament. No ens ha arribat, diguem-ne, si heu rebut alguna resposta de...
No hem rebut resposta, almenys a priori, però sí que podem fer pressió per veure què ens poden respondre. També és veritat que, i aprofito, no, a totes les reunions que han vingut les tècniques del Pla Educatiu d'Entorn, ens hem posat una mica insistents en que revisin aquesta part de que a Lleida que ens retallin els menors de 25.000 no té sentit, perquè l'únic que es pot permetre és que pot pagar molts plans educatius d'entorn i així ho vam representar, no? Perquè al final les necessitats les tenim igual, que els hem de dir, ja ho saben, no? Però si ens retallen recursos, doncs no podem cobrir aquestes necessitats. Per tant, els hi hem dit per activa i per passiva, tot i això, mirem de fer aquest seguiment o d'entregar-la directament a la conselleria per si es podrien pronunciar al respecte o que ens expliquin quines són les intencions que tenen de cara a l'any que ve.
Com a mínim estaria bé que responguessin en el sentit que fos, però si una institució et fa una reclamació estaria bé, diguem-ne, que la que ho rep respongui. Com a mínim que respongui, si pot ser favorablement millor, però com a mínim que respongui.
Si totes les mocions les enviem i si ens haguessin de respondre tothom, ja sap vostè que...
No, però normalment són comunicatives i aquesta era una petició. És diferent, quan és una comunicativa, doncs, els altres, com a molt, poden dir ja ho he rebut, però no t'han de dir res més, no? Mentre que amb aquesta era una petició concreta que feia el ple, i em sembla recordar per unanimitat, respecte a això. Per tant, si reps un ple que et fa una petició, doncs has de respondre a la petició en el sentit que sigui.
Exacte. Crec que ara no recordo, si ja m'hi hem acabat els torns. Sí, eh? D'acord. Per tant, passem a votació. Vots a favor de la proposta?
S'aprova per unanimitat.
D'acord, gràcies. Anem a pel punt número 6, que és l'expedient 246/2025, que és l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 44 de preu públic per vendre publicacions, diapositives, textos i altres. En aquesta ocasió ens trobem davant d'una petició del, bueno, per part de l'Escola de Música que pretenen posar un, com un calaix general de posar que es venen CDs en general, perquè dins d'aquesta ordenança hi havia un títol que posava CDs de, crec que era del col·lectiu del Capitalitat de la Sardana. Hi havia només, ara se venien CDs de la Capitalitat de la Sardana, si no m'equivoco, i ara han de vendre un altre que s'ha produït un de Josep Vallverdú, i per tant han dit, en lloc d'anar fent una línia per cada tipus de CD que tenim aquí, poden ser que en surtin més, doncs fem un calaix genèric pel valor de 10 euros, que són CDs en general, i així és la manera de recopilar que tots els CDs que se venguin des de la paeria doncs tinguin aquest preu i es puguin vendre a través d'aquesta ordenança amb aquest calaix. Paraules? No? No demanem paraules, per tant entenem que s'aprova per unanimitat. Gràcies.
Queda aprovada per unanimitat.
Ah, no, pensé que havies... Vinga, som-hi. Anem al punt número 7. Expedient 42/2025. Aprovar inicialment el projecte d'obres, projecte bàsic i executiu de l'adequació de l'espai de l'AFA de l'Escola Gaspar de Portolà de Balaguer. Aquest és un projecte per arranjar doncs, la caseta que hi ha dins de l'Escola Gaspar de Portolà i que hi estan ubicats tant l'esplai de Gaspar de Portolà com l'AFA de l'escola. Hi ha una sèrie de mancances a l'equipament i s'ha d'arreglar, s'ha de tirar una paret, s'ha d'eixamplar la porta dels serveis i s'han de fer una sèrie d'actuacions i, per tant, sí que potser el que s'ha de fer ara seguit no hauria de ser tot, però ja fem aquesta aprovació del projecte de com hauria de quedar adequada aquesta caseta i a partir d'aquí doncs, anar-ho fent per a poder-ho arranjar. Paraules, senyora Núñez?
Nosaltres, evidentment, votarem a favor. De més, va ser un tema que vam treure al ple del mes de desembre de 2023, de que hi havia hagut queixes per part de les persones que, bueno, dels monitors que porten l'esplai i de l'AFA. El que sí volia preguntar és, aquest projecte no té partida adjudicada. Si hi havia la possibilitat de quan hi hagi alguna actuació que no té una partida adjudicada, suposem que és per 2025 aquesta actuació entrarà dins del pressupost, però si pogués especificar el document de que no té partida adjudicada per orientar-nos.
És que bueno, en un inici havia de ser una reparació molt més senzilla, possiblement, no? I quan vam veure l'abast del que podia arribar a ser, doncs vam dir, fem primer un projecte, veure cap a on ha de quedar ben fet, i llavors per això ha acabat esdevenint un projecte, perquè també podia haver sigut una qüestió que haguéssim pogut contractar alguna empresa o inclús fer-ho a través de la brigada, però l'abast s'anava fent gran i per això pot ser el més bonic, bo, era fer un projecte amb cara i ulls per fer-ho bé. És simplement això. Llavors ho passem pel ple perquè precisament no tenim aquesta partida pressupostària. Alguna paraula més, senyor Pla? Senyor Ricard?
Sí, només una puntualització. Normalment quan passem pel ple no hi ha partida i quan hi ha partida se fa mitjançant aprovació, mitjançant decret.
Ho he preguntat perquè quan hi havia un anterior secretari, que encara jo haig d'estar de regidora, ficar que no tenia partida als documents, ficar que no havia partida adjudicada. I per bueno, preguntar, vam caure amb això i pensar, bueno, pues, podria ser una manera pues, també per orientar-nos. Evidentment, votem a favor, eh?
Sí, senyor Ricard, alguna qüestió? No? Senyor Vidal? Senyora Trilla? Entenc, doncs, que és per unanimitat. D'acord, gràcies.
Punt número 8, expedient 208/2025, aprovar inicialment el projecte d'obres, projecte tècnic d'arranjament dels carrers Noguera Pallares amb Sant Crist i carretera de Castelló amb carrer Valentí Almirall. En aquesta ocasió, saben que en algun ple anterior vam portar un parell de cruïlles, el projecte d'un parell de cruïlles de Balaguer, i en aquesta ocasió també portem un parell més. Una és la que està compresa entre el carrer Noguera Pallares i el carrer Sant Crist, allà davant de l'estació de tren, i l'altra és la que seria la cruïlla que ens donaria l'escola de la Noguera, val? Perquè ens ubiquem una mica. En aquesta ocasió són dos projectes en els que es pretén doncs, eixamplar voreres, permeabilitzar la mobilitat i al cas, per exemple, del Noguera Pallares es fa un pas de vianants elevat que també pretendrà rebaixar aquesta velocitat. Bàsicament, també ho explicarà potser més el regidor d'Urbanisme, però tot això està dins del pla, ho sabem, de mobilitat, de seguretat vial, i d'aquesta manera seria per poder arranjar aquestes cruïlles que són les que marcades no, com amb més sinistralitat. Paraules? Senyor Ricard.
Sí, només per complementar la informació, aquests projectes, ja ho vam dir a l'anterior, a l'última aprovació que vam fer, ens ha de permetre que si iniciem aquests projectes d'aquests encreuaments que marca el Pla de Ciutat Viària, doncs poder-nos acollir amb una subvenció del Servei de Trànsit de 150.000 euros, que subvenciona el 100% de les actuacions, i per tant, si comencem a fer aquestes intervencions que marca aquest pla, doncs tindrem aquestes opcions d'obtenir noves subvencions que fins ara no hi podem optar.
Efectivament, gràcies. Senyor Vidal.
Sí, a la part, una pregunta ja les havíem fet a la informativa, però a la part del projecte, el Valentí Almirall amb carretera de Castelló, hi ha els dos parades de bus, una a cada costat. Al seu moment es van eliminar perquè el problema que hi havia és que quan fes el transport escolar, moltes vegades la canalla, si el bus arribava una mica just, creua en molt directament, i per tant el que vam fer va ser canviar la ruta de tal manera que sempre es deixés la canalla a la vorera de la pròpia escola. I bé, que ara tornem a ficar-les allí, no sé si tenen previst ara, perquè clar, a vegades normalment sempre hi ha el policia, però a vegades hi havia algun accident, alguna cosa, no hi podia ser, i te trobaves, diguem-ne, que la canalla sortia superdisparada i hi havia hagut algun ensurt, i per tant representa que el que fèiem és que el bus donés un tomet una mica més llarg, però sempre deixés a la vorera, a la canalla, a la vorera de l'escola.
Sí, al fer l'actuació, el tema de les parades és un tema més aviat de pintura, per tant, és un tema que tècnicament, internament, es va creure oportú, almenys deixar l'espai i la reserva de les dues parades d'autobús. A partir d'aquí, doncs, segons el transport o el recorregut que faci, doncs farà només una parada en un costat o farà dues parades, però sí que creiem necessari, doncs, ara que fem l'actuació, que millorem sobretot la seguretat dels usuaris de l'escola i dels nens que creuen per aquests passos de vianants, doncs almenys, ja que fem la urbanització, almenys que estigui previst que hi pugui haver una parada d'autobús a cada costat. Després els recorreguts seran els que seran, però almenys que tinguem aquesta previsió. I en quant al nom del carrer, ho estem mirant perquè al mapa urbanístic ens surt carretera de Castelló, al vigili ens surt carretera de Castelló, i per tant ara estem mirant a veure en quin punt se va quedar o en quin punt, si realment ja s'ha canviat el nom, i per tant hem de demanar que canviïn tots els noms als diferents estaments, i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem la informació, els hi farem arribar.
De fet, no havia sigut mai carretera Castelló, però el col·legi sempre havia portat l'adreça carretera Castelló. El que havia alguna gent ni dia Roca Pallissa, que és el que tira recte, i en realitat, a nivell de quan se va fer, es va ajuntar amb el de sota, que és el Joan Miró. Per tant, era Joan Miró, al seu moment, jo estava, diguem-ne, al Consell Escolar i a l'AFE de la Noguera, vam demanar el certificat de número de registre, ens van dir que era Joan Miró número tal, i nosaltres vam canviar totes les dades del propi col·legi perquè fos Joan Miró, també perquè ens semblava que un col·legi que estigués en una carretera també era una cosa poc. No semblava que fiquessin molt a fora, en canvi, si estàs en un carrer i la porta està al carrer Joan Miró, i com dèiem, quan hi ha la distribució d'espais electorals, també Joan Miró, a l'Institut Cartogràfic i Geogràfic també Joan Miró, jo entenc que es devien fer tots els tràmits de Joan Miró, per això ens va estranyar que hi ficava carretera de Castelló a la part que entrava cap a dintre, per on entres per entendre's l'escola Noguera.
Ho comprovem, ja et dic, el mapa urbanístic inclús ja ha actualitzat la informació de les últimes modificacions de normes que s'han fet, allà encara consta com a carretera de Castelló, mirarem en quin punt està o en quin punt se va quedar, i si es va acabar de tramitar, llavors a partir d'aquí doncs, seguirem els passos que haguem de seguir.
D'acord, doncs Des de Junts han dit alguna cosa? No. Passem a votació. Entenc que s'aprova per unanimitat. D'acord, gràcies. Anem al punt número 10, que és l'expedient 260/2025. Aprovar inicialment el projecte d'obres memòria valorada d'arranjament de la plaça... M'he deixat un, aquí sí? M'he saltat un, disculpen. El 9, perdó. Expedient 229/2025. Aprovar inicialment el projecte d'obres, projecte bàsic i d'execució de l'adequació d'un edifici existent per a ús d'habitatge plurifamiliar, fase 1, situat a la plaça Oller Pinell de Balaguer. Aquí és l'edifici que hi ha quan pugem la botera, en aquesta plaça, la plaça Oller Pinell, que hi ha un edifici que està, bueno, que fa anys que es va començar a rehabilitar i demés, i el que s'havia començat a fer doncs, amb diferents tipus, no?, de treball, no sé si treballar als barris o no sé si ho heu començat a fer d'aquesta manera, però no hi havia un projecte executiu per a fer, per a com havia de ser aquest edifici. Per tant, el que hem fet és... doncs, posar o estabilitzar-ho, no? Fer un projecte de com ha de ser aquest edifici i que a partir d'aquí s'acabi de construir, de rehabilitar, seguint doncs, un projecte. Paraules? Senyor Ricard? Senyor Vidal? Senyora Trilla?
Bé, no, només posar-ho com en valor, no? Aquesta manifestació que ha fet de que s'estaven fent obres sense que hi hagués un projecte previ, ho hem entès bé? O sigui, s'estava actuant... sense que hi hagués res abans, diguéssim, a l'ample. Sí? És això ho hem entès
bé? Sí, bueno, sí. Això li puc passar la paraula al senyor
que no és,
Ricard.
Que no és,
és a dir, no hi havia un projecte tècnic executiu que estigués marcant les directrius del que s'estava fent en aquesta edificació. Per tant, una vegada se veu, doncs és l'important, era fer un projecte i que vingui qui vingui, se sàpigui com ha de ser i què hem de fer. Però bueno, senyor Ricard.
Fer-ho prèviament, no? I en teníem
nosaltres. Sí, 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 exacte.
Sí, no és la norma, eh? És simplement un cas específic que vam creure oportú quan vam entrar, si ja estaven els treball als barris fent iniciant o continuant aquestes rehabilitacions, perquè hi ha diferents actuacions que ens han fet al llarg dels anys i llavors es va creure oportú doncs, que havíem de fer una parada, havíem de fer el projecte, encarregar el projecte, i el projecte contempla que s'han de fer algunes modificacions de les distribucions interiors que estan executades per poder donar compliment a la normativa d'accessibilitat i d'habitabilitat dels habitatges. I per tant, ara que tindrem el projecte aprovat, doncs a partir d'aquí, amb treballs als barris o amb l'actuació que sigui, doncs que es pugui tirar endavant seguint els criteris i complint les normatives.
No he vist cap vot en contra, per tant, entenc que s'aprova per unanimitat. D'acord, gràcies. Punt número 10, expedient 260/2025, ara sí, aprovar inicialment el projecte d'obres de la memòria valorada d'arranjament de la plaça Parc del Firal de Balaguer. A partir d'ara hi haurà una sèrie de punts que estan compresos amb el projecte de treball als barris. El projecte de treball als barris és una convocatòria que sol·licitem al SOC, en el que ens financien personal per a poder fer doncs, actuacions a la ciutat, no? Algunes són d'obres i altres són, per exemple, l'acompanyament de la mà i altres d'aquest tipus pot ser més de caire social. En aquesta ocasió, en aquesta convocatòria, que sempre havia sigut només que es podia contractar i fer accions al centre històric, en aquesta ocasió, des del mateix departament, han ampliat aquesta visió i ara es pot contractar, en el cas de Balaguer, persones de tota la ciutat, no?, que compleixin doncs, els requisits que consideren les bases, però sí que i també es pot fer actuacions més enllà del centre històric, per tant, a tota la ciutat, excepte una part que, si no m'equivoco, és la zona del passeig cap a la Variant, aproximadament, i potser de carrer Barcelona cap al riu, més o menys. No? En aquella zona no podíem actuar amb aquesta convocatòria, però sí que hem pogut incorporar actuacions que són les que portem avui aquí, que són projectes per aprovar, perquè es puguin fer doncs, aquestes actuacions. Aquesta seria la primera d'elles, que és la de l'arranjament de la plaça del Parc del Firal, i aquí us ubico, és el parc que hi ha davant del cementiri, el Firal, és aquella placeta que es canviaran tots els jocs del parc i s'acondicionarà i s'arranjarà tota aquella plaça. Paraules?
Senyora Núñez.
Nosaltres votarem a favor. I bueno, bé, volia fer una queixa perquè, com saben, hi ha a part de la muralla, en una, bueno, hi ha restes de muralla de la ciutat en una part del parc. Hem vist que hi ha des de fa molts dies unes tanques tirades al terra i volíem saber que creiem que havíem acabat, s'havia acabat les obres d'arranjament, si quan se retiraran aquestes tanques.
Però allà hi ha molta feina a fer encara.
Encara que feina?
Sí, encara tenim molta feina per fer. No, a la muralla de Miral. Tens informació? Sí. No, perquè comenta que sembla ser que ja s'han acabat les obres i que encara estan les valles al terra, però que no. I jo li comento que no hem acabat i encara queda molt per fer, si vol parlar, senyora Madueño.
Sí, hola, bona nit. Encara no hem acabat amb el projecte. Si voleu us dic com està el tema. Ara tenim el projecte d'urbanització que està redactat i està pendent de passar per la Comissió de Cultura de Lleida. Ens han donat una altra subvenció per acabar d'això d'uns 43.000 euros. Tenim pròrroga d'aquesta subvenció fins a l'octubre del 2025, que serà quan s'acabi tot el projecte. I a més, ens han concedit una ampliació de la subvenció de 50.899 euros. I també la Universitat Autònoma de Barcelona ens acabarà d'excavar unes sitges per ja acabar d'arreglar tot el tema del jardí del parc. I aquí estem.
Gràcies per la informació. I una pregunta. Vostè va anunciar a l'inici de la legislatura de que es faria aquest arranjament d'aquest parc, de que hi hauria una consulta amb els veïns. Hi ha hagut aquesta consulta per decidir com seria la placeta que volien que tingués?
Vam parlar del parc interior, crec que era. Que jo crec que és el primer que vam treure quan vam entrar, possiblement.
El no? Del Firal?
Crec que era, sí, del Firal, però és que n'hi ha dos.
El
dels blocs.
Val.
El que hi ha aquest de la placeta de davant del cementiri. Aquí vam parlar perquè recordaran que quan vam entrar aquell parc, diguéssim, intern dels blocs estava molt malmès i corria risc de que algun nen es pogués fer mal i els vam treure, no? Que també és la gran queixa que encara no l'hem posat. Però, bueno, de fet, ja està contractat i ja es posarà aquest parc, no? I també hi haurà arranjament de la zona. Recordem que també va haver el problema perquè pogués accedir el camió de bombers, que hi hagués un tema d'accessibilitat molt millor del que hi ha, i això també ha hagut criteris tècnics que han analitzat com ha de ser i com ha d'anar, i de fet ja està contractat el parc, només falta que l'empresa actuï.
I a més, veïns d'aquest sector sí que s'ha parlat de com volien que fos el parc?
Sí, vam parlar amb alguns veïns, els vam explicar una mica el plantejament i sobretot allí està molt condicionat pel tema de l'accés d'accés de bombers, que hi puguin accedir els serveis d'emergència. És el que està molt condicionat quan l'obra està contractada i han fet les primeres visites amb l'empresa i els tècnics de la casa, i la previsió és que només falta que puguin presentar el Pla de Ciutat i Salut i ja iniciïn els treballs de l'arranjament del parc interior.
Gràcies per l'explicació.
Més paraules, senyor Pla.
Sí, l'únic que us vaig comentar l'altre dia a la informativa, el tema de la font. Sobretot això, teniu un compte perquè em sembla que és l'únic parc de Balaguer que no té font. A més, és una zona que fa moltíssima calor l'estiu i sé que algunes persones ja m'ho havien dit al seu dia. Més que res això, que poseu una font, que hi hagi un temporitzador, que a certes hores, si convé al tard i així i tal, que es pari, però que hi hagi gos a les hores de més calor, així que hi hagi una font, d'acord?
Sí, els vam traslladar als tècnics de la casa el que hi hagués una font en aquest parc, si és veritat que no ho hem incorporat en aquest projecte, degut a que també ho fem amb treball als barris, per tant, són treballadors que tindrem, que vindran del SOC, però que gestionarem nosaltres, i per tant, a l'hora de fer les obres, podem fer de més i de menys per incorporar la font, ja ho tenen anotat.
Aprofito ja, senyor Ricard, si vol fer la seva intervenció. Senyor Vidal? Senyora Trilla? No? Per tant, entenem que s'aprova per unanimitat. D'acord, gràcies. Punt número 11, que és l'expedient 283/2025, aprovar inicialment el projecte d'obres memòria valorada de la revegetació de la zona verda vora del pavelló del Bolí de l'Esquerrà i la zona de pícnic de Balaguer. En aquesta ocasió també és un projecte relatiu al treball als barris i en aquesta ocasió l'obra que vam sol·licitar i que ens han concedit és revegetar, si ens ubiquem a la zona del pàrquing de autocaravanes, tot aquell talús que hi ha des del pavelló del Molí fins a la pista, doncs seria revegetar tota aquella zona, fer una zona verda amb arbrat, amb arbustiu, per poder donar també un altre caire a aquella zona i aprofitar aquell talús que està doncs ara pelat i ple de terra i que, bueno, que pugui quedar molt millor. Paraules? No? No hi ha paraules, per tant, s'aprova per unanimitat. Gràcies. Punt número 12, expedient 296/2025, aprovar inicialment el projecte d'obres memòria valorada de la reurbanització de la plaça del Molí de l'Esquerra de Balaguer. No marxem molt lluny de l'anterior projecte, marxem a l'altra plaça, la que seria la del Museu de l'Or, que també doncs, arrangem aquest parc infantil amb aquest projecte, modifiquem el terra, canviem els jocs i doncs, reurbanitzem i arrangem tota aquella zona de la zona colindant al Museu de l'Or. Paraules? Vols explicar alguna cosa, no? Paraules, senyor Vidal? Senyora Trilla? No havent ni paraules, doncs s'aprova per unanimitat. Gràcies. Punt número 13 és l'expedient 309/2025, aprovar inicialment el projecte d'obres memòria valorada per la millora de la plaça del CK de Balaguer. En aquesta ocasió el projecte és la millora i l'arranjament del grup Balmes, més conegut, en el que doncs, substituirem, per exemple, els bancs, no és que en treurem, sinó que els substituirem, els escocells un parell els mourem, els arreglarem, els dos passos avionants els farem elevats, per tant quedarà una plataforma única entre els carrers, no? I serà doncs, l'arranjament d'aquesta plaça que segurament li aportarà un plus a la zona del SECA. Paraules? No hi ha paraules? A tothom li sembla bé? Per tant, s'aprova per unanimitat. Gràcies. Punt número 14, expedient 321/2025, moció que presenta el grup municipal de Junts per Balaguer per posar fre a les ocupacions il·legals. Qui en fa la lectura? Sí, senyora Trilla, endavant.
Gràcies. Un segon. Bé, a banda de les dades que hi ha en l'exposició de motius de la moció que presentem, en la que s'informa doncs, de les ocupacions que hi ha hagut últimament a Catalunya. També volíem fer menció de les dades que hem trobat referides a Balaguer, que les hem extret de l'última acta de Junta de Seguretat Local a la que hem tingut accés, que és del 2022, concretament en el que s'informava que hi havia en aquell moment 41 casos d'ocupació il·legal, d'ocupació, si l'ocupació sempre és il·legal, però hi havia casos d'ocupació i eren aquests 41 casos i nosaltres veiem que aquest era un tema candent. Últimament estem veient informacions doncs, que ens posen els pèls de punta a tots, no? En quant a això, a aquest registre que va en augment de les ocupacions dels habitatges, ja siguin ocupacions, diguéssim, d'usurpació o de violació de domicili, que es diu d'altra manera, hi ha diferents tipus delictius per descriure-ho. Faré lectura de la moció que diu així, doncs. Abans de començar hem recollit l'esmena que ens ha fet Esquerra Republicana en tant que les ocupacions són totes il·legals. El títol de la moció era moció que presenta el grup municipal de Junts per Balaguer per posar fre a les ocupacions il·legals i entenem que és veritat que es pot ser redundant i per tant hem tret aquest adjectiu qualificatiu per evitar aquesta redundància. I després també volia especificar que al final aquesta moció el que fa és recollir una mica totes aquelles propostes que es van fer des del Col·legi d'Advocats de Barcelona en relació a aquest tema. Així doncs, la moció diu a les greus problemàtiques que existeixen avui en dia en l'àmbit de l'habitatge s'hi afegeix la situació d'inseguretat vinculada a les ocupacions. L'ocupació no pot ser considerada una forma lícita d'accés a l'habitatge i Catalunya lidera les infraccions penals en aquesta qüestió en el rànquing del Ministeri de l'Interior espanyol. Les ocupacions conflictives i delinqüencials degraden la convivència en l'entorn on es produeixen i sovint van associades a activitats mafioses i altres fets delictius. Actualment, la legislació vigent i la seva aplicació no és suficientment àgil ni efectiva per recuperar la possessió dels habitatges i immobles ocupats i genera una situació d'impotència als veïns, als propietaris i als ajuntaments de les poblacions afectades, que no disposen de les eines suficients. Aquestes ocupacions sovint es duen a terme en immobles propietat d'entitats financeres, fons d'inversions, la Sareb o persones jurídiques, fet que comporta que la propietat no emprengui mesures legals en contra d'aquest fenomen i quan les empren, si és un petit propietari, es pot trobar sense solucions o amb nou problemes com el que facin responsable de mantenir la situació d'ocupació il·legal en la propietat. D'aquesta problemàtica s'ha anat accentuant en la darrera dècada fins a arribar als pics de l'entorn de més de 9.000 ocupacions delinqüencials a l'any a Catalunya des de l'any 2021, segons ens informa la Conselleria d'Interior. Des de Junts per Catalunya ja es va impulsar una llei per empoderar els ajuntaments per poder acabar amb aquestes ocupacions conflictives i delinqüencials en les que el propietari no actua i sigui gran tenidor un fons o un banc. Cal donar recorregut a les noves propostes per donar resposta a aquest greu problema que afecta la seguretat i la convivència veïnal. I cal fer-ho en la línia del que està fent en els altres països europeus, on la regulació davant d'aquests tipus d'ocupacions delinqüencials i conflictives permet actuar l'administració i resoldre la situació de manera ràpida i amb garanties. Aquesta actuació ferma contra les actuacions conflictives no pot anar deslligada de la pertinent atenció a l'emergència associada a ocupacions que es produeixen a causa de situacions de vulnerabilitat. En tot cas, s'ha de garantir al propietari la recuperació de l'habitatge l'abans possible i el propietari no ha d'assumir les càrregues que corresponen a l'administració. L'accés a un habitatge digne és un dret, així com ho és també el dret a la propietat, i l'administració ha de ser capaç de defensar i garantir ambdós drets, l'un sense detriment de l'altre. Per tot això, el grup municipal de Junts per Balaguer proposa al ple de la Paeria de Balaguer l'adopció dels següents acords. Primer, constatar, en el text veureu que hem eliminat l'adjectiu delinqüencials a petició d'Esquerra, com he dit, per tant veureu que no és exactament igual. Constatar la greu problemàtica que generen les ocupacions d'immobles i la inseguretat jurídica que se'n deriva i que agreuja les dificultats d'accés a l'habitatge. Segon, donar suport a les iniciatives legislatives en l'àmbit estatal que vagin en la línia de, primer, potenciar l'adopció de mesures cautelars establint una mesura cautelar urgent de desallotjament quan s'interposi una denúncia. Garantir que la recuperació possessòria es produeixi en un termini màxim de 48 hores. Modificar la llei d'enjudiciament criminal per tal de poder realitzar judicis immediats per usurpació de l'immoble. Considerar flagrants els delictes de violació de domicili i d'usurpació d'immobles des de que es produeix l'ocupació. Eliminar els requisits de procedibilitat. Suprimir el tràmit incidental de vulnerabilitat econòmica només en les conflictives i vehicular la protecció d'aquests col·lectius a través de la notificació de les administracions. Tercer punt. Donar suport a les iniciatives legislatives del Parlament de Catalunya que vagin en la següent línia. Permetre que les comunitats de propietaris puguin exercir l'acció contra l'ocupació il·legal, establir sancions per a aquelles persones jurídiques gran tenidores que no desocupin o mantinguin els habitatges injustificadament desocupats. Quart, demanar al Parlament de Catalunya que s'iniciï una ponència conjunta per tal de redactar una nova llei d'habitatge de Catalunya que doni resposta consensuada a totes les problemàtiques en aquest àmbit. Cinquè, instar el govern municipal de Balaguer a fer efectiva la legitimitat activa contra les ocupacions en els casos que li atorgui la llei. I sisè, traslladar el contingut d'aquests acords als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat, al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació Municipis de Catalunya.
D'acord, moltes gràcies. Paraules, senyora Núñez.
Nosaltres ens abstindrem. Evidentment que estem en contra de qualsevol actitud mafiosa i delictiva, estigui ocupant un ofici o estigui realitzant qualsevol atracció. Per què votem abstenció? Doncs perquè a nivell jurídic, dins del delicte d'ocupació, a dia d'avui no es diferencia si hi ha quina és, diguem, la intencionalitat o l'ànim de l'ocupant. Per tant, no hi ha cap diferència entre una persona que vulgui ocupar per poder tenir un aixopluc que una persona que vulgui realitzar una acció delictiva. Creiem que s'hauria d'analitzar cas per cas. No és el mateix una persona que vol viure, vol tenir un aixopluc, que una persona que vulgui realitzar certes actituds i certes accions que no són correctes. Crec que amb aquestes mocions hi ha el perill de poder una mica criminalitzar o ficar una etiqueta, no?, a tothom que aquell que ocupa. Vull dir, hi ha moviments ocupes que han portat coses bones, també als anys 80, tots aquests moviments que va haver a moltes ciutats, que van poder crear centres cívics, que van donar doncs, vida als barris, van poder refer espais, doncs, també van ocupar, però van ocupar per una bona causa. Vull dir, també s'ha de tenir en compte això. I això nosaltres veiem, bueno, que no sabem quin és el nivell d'ocupació que hi ha ni en quines condicions hi ha. I, per tant, bueno, crec que, com hem comentat, bueno, que és important el cas per cas. I per aquí és el motiu de la nostra abstenció.
Moltes gràcies. Senyor Pla.
Sí, jo votaré favorablement. Primerament s'ha de defensar els drets dels particulars, això primer. Sigo la primera residència, sigo la segona residència, és igual. Val? Que no pot ser que t'ho ocupin. I aquella persona està pagant els impostos, ho està pagant tot i, per tant, no tenen per què ocupar-li, li han de traure directament. Però aquí hi ha un altre problema. Hi ha el tema dels habitatges, dels pisos, dels bancs. Després hi ha l'agència d'habitatge. Ara, el senyor Vidal se n'en recordarà, que no estem a govern, se va entregar a l'agència d'habitatge amb una família vulnerable, un pare separat amb dos fills, se li va entregar un pis a la Regreta. Vaig tindre que anar a Barcelona 6 mesos després. Ja li vinc concedit amb carta, te'n recordes? Vaig tindre que anar a habitatge a Barcelona. Bueno, què passa amb aquest pis? Llavors me van trucar d'habitatge, recordo que em va trucar una noia amenaçant-me. I li vaig dir, no patijós. I en aquell moment li vaig dir, jo trenco la majoria a l'Ajuntament, no hi ha cap problema. Dic, truqui l'alcalde si vol. I llavors l'endemà va arribar la carta, que li vaig dir que ho faria públic a la premsa i a tot arreu. L'endemà va arribar l'autorització perquè el senyor entrés. 6 mesos tancat, el pis. Si podia posar algú dintre, I com aquesta li puc dir, després hi ha un altre tema, els bancs. La gent ha criticat molt a Bankia, però Bankia ha sigut el banc que més bé s'ha portat i més correcte. És veritat o no, senyor Vidal? S'ha comprat pisos al carrer Bellmunt a Balaguer per 5.000 euros. S'ha comprat un primer pis al carrer Fleming que no arribava a 10.000. Ara, anar és a les entitats bancàries, al Sareb. El Sareb, per ser que era l'estatal, la pitjor de totes. Si aquí posava casa adossada al carrer Sant Joan, 120.000 euros. Te la mires i el primer que has d'entrar és un bulldozer a tirar a la terra. Vale? I 120.000 euros, o sigui, coses que dius, bueno, llavors, si resulta que el banc tòxic que fa l'Estat pels habitatges resulta que valen 120.000 euros, doncs, bueno, jo ja, vull dir, comencem per aquí, que ja no sé, és coherent des d'aquí. I lo de l'agència d'habitatge dels pisos buits és una vergonya. És una vergonya. Vull dir, una família, jo què sé, deixa el pis, o hi ha una senyora gran i bueno, per defunció, doncs aquell pis se pot quedar un any i mig tancat esperant de col·locar una altra família. Vull dir, això a mi em sembla que no pot ser. Vull dir, jo crec que l'administració és la primera que no treballa bé. Parlo l'administració de dalt, no parlo a nivell d'administració local. Vale? I els bancs, doncs, bueno, quan va passar tot el que va passar, demanar 5 pisos a la Caixa, als blocs de la Caixa, i te diuen que valien 40.000 euros. Però a veure, que us heu venut l'enteniment, no? Que vull dir que no. Comencem perquè l'administració no ho ha treballat bé, això. I si els bancs, crea el banc tòxic, la Sareb, i resulta que no sé si ho valoraran a preu de la Castellana, aquests terrenys aquí del carrer Sant Joan, però bueno, Jo ho refereixo perquè aquí hi ha particulars. Aquí havíem comprat pisos a la Regreta mateix un senyor que li va quedar una herència i mos ho va entregar i estava bastant bé, i vam gastar molt poquet a arreglar-lo. Mos va vendre el pis per 3.000 euros. Vull dir, jo què sé, dius, hostia, diu la Generalitat, l'Estat, són els pitjors, els bancs grossos, els pitjors, i el banc més correcte, ho torno a dir, Bankia, sempre va entrar a negociar, sempre va entrar, va accedir, va rebaixar, vull dir, el tema de l'ocupació és molt delicat, el que passa és que avui, ara en aquest moment, ja se n'ha abusat. Ara ja ho utilitza tothom i bueno... I ara ja és un problema, s'ha convertit en un problema. Llavors, doncs, jo crec que els particulars se'ls hi ha de protegir els drets, però completament amb actuacions imminents, vull dir que els traguin de manera insofacte, i és igual, i que no utilitzin la de... No, és que hi ha un nen petit, no, perdoni, i per aquí no hi podem anar. I res més, i us apoyo la moció.
Gràcies, senyor Ricard.
Sí, referent a la moció, entenem que hi ha diferents tipus d'ocupacions, això és veritat, hi ha ocupacions que a vegades són per necessitat i a vegades hi ha ocupacions que són que va a través de gent que se n'aprofita i que cobre per obrir portes i quan els trau d'un lloc després els hi cobre per obrir-los una altra porta, però entenem que això s'ha de solucionar a través d'un parc d'habitatges que ha de fer l'administració, s'ha de crear nous habitatges per poder donar aquesta resposta a les necessitats de la gent, perquè al final l'habitatge és un dret, però també ha de ser un dret que no te'l puguin ocupar o que si te l'ocupen el puguis fer fora i poder tindre casa teva, perquè tots hem vist a la televisió diferents situacions, inclús de gent gran que ha anat de vacances i quan ha tornat doncs, han tingut el pis ocupat i per tant hi ha d'haver les eines suficients per poder desocupar amb rapidesa. Quant a la moció sí que voldríem fer una apreciació al punt segon on fiqui considerar flagrants els delictes de violació de domicili i d'usurpació d'immobles que es produeix de l'ocupació, sí que podríem fer una diferenciació entre el que són particulars i el que són habitatges de bancs. No? Entenem que el que és de particular encara és més greu i, per tant, voldríem intentar, si es pogués incorporar aquesta apreciació en aquest punt. Sí, el nostre vot serà a favor.
No sé si vol dir alguna cosa, senyora Trilla. Després, d'acord. D'acord. Senyor Vidal.
Sí, bueno, respecte a aquest darrer punt, entenc que potser no caldria perquè la violació de domicili només és en el cas de primera residència, el domicili habitual. Per tant, ja de per si representa que és el que es considera un delicte flagrant. Bueno, hem estat deixant a part el tema més polític, que ja no hi hem entrat. Els companys de Junts ja no els hem dit res dels antecedents, tan ideològicament esbiaixadets al meu entendre, però com que l'important és el que aprovem, ens hem decidit a parlar del que aprovàvem i per el que estàvem aprovant el que havíem de fer és cenyir-nos a les normes que tenim, no? Hi va haver una mena d'acord també d'antiocupació al Parlament, una moció que havia presentat Junts que va acabar amb unes modificacions en què justament aquesta part que els ajuntaments són substitutoris de les comunitats de propietaris va acabar estar aprovada pel PSC, també per Esquerra i Junts, per tant va tirar endavant, però hi havia, per això diguem-ne la paraula conflictiu, que l'heu introduït, per cert, suposo que li passareu el text al secretari, perquè la paraula aquesta conflictiu no l'havíeu explicat i l'heu citat. El Gisí ho heu citat,
Bueno, després es contesta.
Val, no, perquè l'heu citat, que és com havíem quedat. Llavors, això venia perquè el Codi Civil Català, l'epígraf 2, el 55340, parla justament d'ocupacions conflictives. Fa una separació entre ocupacions i ocupacions conflictives. Una cosa és una ocupació que pot haver-hi, pot ser d'un gran tenidor d'una família que no és molla conflictiva i, per tant, no perjudica. I, per tant, el fet que els processos judicials siguin més o menys llargs no acaba perjudicant a ningú, només al gran tenidor, que pot ser la Sareb o qui sigui d'aquestos. I l'altre és quan són conflictius que la comunitat pot fer, el que sí que no pot fer és demanar, diguem-ne, el desnonament, sinó que és aquesta part que vosaltres dieu que insta a l'Ajuntament concret a fer efectiva la legitimitat activa contra les ocupacions en els casos que li otorga la llei, que serien aquests, no? És a dir, que realment seria cas per cas, com deia la companya, al final la paeria, l'Ajuntament de Torn, seria el que hauria de decidir en cada cas el que s'hi ha de fer. Però per això insistia molt en el tema de la conflictivitat, perquè al final és part del problema. Per una banda, el problema principal és l'ocupació amb petits tenidors, perquè moltes vegades fins i tot s'havia trobat l'exregidor d'aquí es va trobar que tenia el padrí a la residència i li van aprovar ocupar el pis del padrí. Per tant, vull dir, clar, són temes molt que toquen molt, patinar de tant en tant, i es va trobar de cop i volta una família visquint allí. Per tant, una cosa és les petites propietats que tenim el conjunt dels mortals per antenes i l'altre els grans tenidors que tenen pisos buits i que tenen un parc d'habitatges buit que és espectacular i, per tant, allí el procés ha de poder ser un altre i, en tot cas, és la conflictivitat la que ha de marcar que realment puguem fer temes ràpids, diguem-ne, de desnonament perquè sigui amb el tema de la conflictivitat. I la conflictivitat sí que la pot demanar, en aquest cas, la comunitat de propietaris, no? Perquè ja pot ser invivible, de vegades, malauradament, el fet de tindre una família vulnerable no vol dir que no sigui conflictiva, vull dir, a vegades es pot donar la doble casuística. I després una petita apreciació respecte al que havia dit la companya de la CUP. Les ocupacions amb K, per entendre'ns, que és un moviment contracultural dels anys 70 que va néixer a Berlín, Amsterdam, a Londres i que eren espais, novament eren antics hotels, antics teatres, eren una cosa molt diferent que n'hi havia hagut a Barcelona, n'hi havia hagut a València, que són centres socials ocupats i que acostumen a suplir moltes vegades barris que de per si en aquells moments encara no s'havia donat tots els serveis d'administració i per tant no disposaven de molts serveis i per tant acabaven sent el casal cívic del barri. Entenem que això és una cosa que normalment ja està contra grans proveïdors, diguem-ne, contra grans posseïdors, perdó. Jo ho diferenciaria del que estem dient ara. Ara, representant, no crec que hi hagi ocupació ideològica per fer aquestes coses. Ara l'ocupació, el que ens hem trobat malauradament moltes vegades quan estàvem aquí era que les ocupacions eren amb aquest interès, val? De que hi havia gent que t'obria el pis, acabava llogant, val? Acabava fent com si la propietat fos seva i per sort a vegades acabava marxant aquesta gent conflictiva i acabava deixant aquella gent allí, els pobres desemparats que sobre havien pagat per estar-hi visquint. Vull dir que és una problemàtica que sí que s'ha de poder abordar perquè hem de poder garantir les dues coses. I sí que és cert que quan la família és vulnerable, el que havíem proposat, però sí que és cert que segurament això s'hauria de desplegar potser més amb un reglament posterior i no amb una moció, és que si s'ha de mantenir aquella família perquè en aquells moments no hi ha on ficar-la, el que no pot és anar a càrrec del petit propietari que té el segon pis allí i resulta que de cop i volta ho pagarà tot, pagarà l'aigua, pagarà tot i haurà de mantindre. Si fos així, evidentment hauria de ser l'administració, jo crec que la Generalitat o l'Estat, però tampoc crec que ho hagin d'assumir els municipis, qui es fes càrrec d'aquest cost temporal mentre se busque una solució en el cas de les famílies que són vulnerables i no són conflictives.
Sí, el senyor Pla demanava fer un incís, pot ser per al·lusions, pot ser per alguna cosa relacionada.
És una cosa que volia comentar, és que, bueno, l'altre dia va sortir una notícia al Segre, no? Es construeixen 121 pisos de lloguer social als Mangraners de Lleida. No a Ronda, ni a Rovira Roure. Però, bueno, lloguer social entre 415 i 504 euros. Si això és lloguer social, que baixo Déu i begui, vull dir... Jo ja no tinc res més que dir, vull dir... Ja potser la gent tenim que començar-nos a cansar-nos una mica de tot, perquè dius, pugen el salari base, que tributin tots, això era per tributar tothom, vale, molt bé, però és que els pisos, lloguers, tornarem a lo de les hipoteques, els bancs se tornen a recuperar, tenen caler, tornarem, no tenim memòria i d'aquí a aquests temps, 7, 8 anys, diran, collon, és més barat comprar un pis que llogar, vinga. Comprem i tornarem una altra vegada, perquè en quin aquest país funciona així? Això ja hi hem caigut al 92, vam tornar a entrar al 2000 i cada equips temps, ara no hi ha paletes que cobraran un dineral també, vull dir, i tot això funciona així, però bé, no tinc res més que dir. Però vull dir, jo us ho dic a vosaltres a nivell general. Vull dir, jo no puc fer res, però a nivell general de dir, hòstia, 400 i 500 euros un lloguer social, pues ja no tinc res més que dir. I això és una notícia oficial, no és que m'ho inventa.
No, s'ha inventat, no. Molt bé.
Bueno, per part del PSC, sí, només faltem nosaltres, per a reubicar-nos. Nosaltres ens abstindrem a la moció perquè sí que, evidentment, estem a favor, no?, del primer punt, totalment constatar la greu problemàtica que generen les ocupacions d'immobles i la inseguretat jurídica, sobretot pels propietaris, no?, de que no tenen res a fer, això és un problema i s'ha de constatar, no hi ha cap tipus de problema, faltaria més. També l'assumpte aquest, l'apartat tercer, no?, d'establir sancions per a aquelles persones, totalment a favor, no?, de que puguem fer sancions. També és veritat que després hi ha altres punts en els que ens xoca una mica, bueno, el senyor Vidal comentava alguna de les coses, no? L'apartat quart, crec que és... l'apartat de permetre que aquelles comunitats de propietaris puguin exercir l'acció contra l'ocupació... l'apartat tercer, perdó, el primer punt, el tema de les comunitats de propietaris, que el mateix Parlament, els serveis jurídics van haver d'esmenar la proposta que precisament presentava Junts en aquests termes i no hi havia cabuda, no?, jurídica en aquest sentit, per tant, ja no hi va haver cabuda, entenem que ara no... Bueno, aprovar una cosa que el mateix Parlament en el seu dia va dir que això així tampoc no s'havia de fer, doncs no li trobem el que a donar-li suport. El tema, perdoneu, el punt quart, no?, d'una nova llei d'habitatge que doni resposta a tot això, creiem que ja existeix una llei d'habitatge que doni respostes a diferents casuístiques i tot i això, ara que estem parlant, evidentment, de la necessitat de construir vivenda i amb aquest pla de 50.000 habitatges, no?, del govern actual, crec que ja s'ha de fer també una miqueta posar fil a l'agulla en aquest sentit. El punt cinquè d'instar el govern municipal que fem efectiva la legitimitat contra les ocupacions en els casos que li atorga la llei. Nosaltres, com a municipi, competències amb això, entenem que bueno, sí, però serà el justíssim. Els nostres. Els nostres. Bueno, clar...
El Codi Civil Català, amb l'article que ha dit el Jordi Ignasi, especifica concretament, en tant que el que comentaves ara, de que les comunitats de propietaris no poden fer-ho, qui ho ha de fer és l'Ajuntament. Correcte, però en tots. Els que les comunitats decideixin portar-vos-ho vosaltres, com a govern. Per tant, no només els propis, sinó també els qui creguin que hi ha un conflicte. Per això, vull dir, sí que tenim competència.
No ho havia entès així, aquest sentit sí, no, però pensava dir, clar, que hi hagi una ocupació amb un pis particular, doncs l'Ajuntament podrà anar, bueno, podrem anar amb la Guàrdia Urbana a donar suport als Mossos, però m'entens?
Si sí, és conflictiu...
En aquest sentit, clar, anirem a on convingui, faltaria més.
Si és conflictiu i els propietaris o la comunitat de propietaris decideixen portar-vos-ho, hauríeu d'actuar, diguem.
D'acord, no, si amb això no hi ha problema, vull dir, tampoc no podem ometre les nostres funcions en aquest sentit. Ho havia entès per l'altra banda, vull dir, s'entén. I, bueno, res, estem a favor de que s'ha de fer alguna cosa amb les ocupacions, faltaria més, però precisament per aquests punts, no? O el tema de suprimir el tràmit incidental de la vulnerabilitat econòmica, crec que aniria a la contra d'aquelles famílies, no? El que parlàvem, aquella diferenciació de famílies que no van a fer mal, sinó que potser realment una mare amb fills que no té on anar i, escolta...
Aquí justament hi ha l'apreciació aquella que no l'ha justificat, però l'ha llegida.
Ah, quina? No, vale, és que no l'havia.
No està escrit, però ho he dit en el moment d'explicar-ho, que afegiríem algunes parts en el text que no teníeu, i aquí he llegit suprimir el tràmit incidental de la vulnerabilitat econòmica en les conflictives, i això és a raó d'aquests canvis que hem fet abans de presentar el text que teniu a la taula, diguéssim.
Val, d'acord, vull dir que ho heu fet aquí abans de començar el ple, sí. I no hem estat tampoc molt, sí que té, no? Però sí que veiem que hi havia una sèrie de... permetre que les comunitats aquestes dels propietaris no poguessin fer, doncs, bueno, és que ara ho puguin permetre, ja es va dir que no es podia, per tant, no hi trobàvem sentit amb això, per tant, en el fons hi coincidim, i combreguem, i faltaria més, però no creiem que haguem de votar favorablement per aquests punts que potser no acaben de lligar. D'acord? Vull dir que no posem pals a les rodes, entenem el missatge, el compartim, però potser el text no ens dona per aprovar-lo a favor.
Si se'm permet, contestaré potser al revés de l'ordre que hem començat, potser per l'últim, només en el... això que ha dit la PAE en cap sobre la competència dels ajuntaments, ja ha dit el PAE Bruque, sí que hi ha competència, la llei 1.23 la dona, l'estableix i per tant els ajuntaments podran requerir als grans tenidors que facin aquests desnonaments, que inicien aquestes accions i només en el cas, quan hi hagi grans tenidors, en què no s'hagi fet aquesta acció en un mes, aleshores és quan l'ajuntament podrà instar. Per tant, sí que hi ha competència. En quant a lo del tràmit incidental, la voluntat que té, la voluntat, el fons que té aquest text és que el que volem és que s'eliminin o se redueixin al màxim tots aquests requisits que permeten la dilatació en el temps en fer l'acció, en accionar. Per tant, aquesta és la voluntat. I hem afegit el tema de, en els casos conflictius, doncs per acotar una mica el que havíem parlat. En quant al tema de la conflictivitat, el senyor Vidal doncs, ha fet aquesta apreciació d'aquest adjectiu qualificatiu doncs, que pot portar a certa confusió perquè està claríssim que pot haver ocupacions no conflictives, vull dir, hi pot haver ocupacions no delinqüencials, hi pot haver ocupacions que una vegada ocupat no generin conflicte, per tant, hi pot haver una ocupació d'una família que estan allí amb els seus fills i tal i que no generin cap problema. No estem parlant d'això, estem anant una mica més enrere, estem anant al fet de que nosaltres entenem que és conflicte des del moment en què posen el peu a casa teva, ja és un conflicte, encara que després qui tinguis allí dintre doncs no generi conflictivitat, no? Per dir-ho d'alguna manera. Llavors, no ens generava, no volíem que hi hagués aquesta confusió i per això hem esmenat aquest adjectiu qualificatiu tant en el títol com en el cos de la moció. Acceptem l'esmena que fa Treballem per Balaguer per diferenciar que no és el mateix els grans tenidors que els propietaris petits. Creiem que estem d'acord amb això, que és molt més difícil per un petit propietari. I en quant a les manifestacions que ha fet la CUP, el que no podem fer és normalitzar l'ocupació, sigui amb CAO o no. L'ocupació no és un dret en si mateix. Sí que hi ha un dret que és a tenir un habitatge digne i en això l'administració ha de vetllar amb totes les seves eines legals, jurídiques, per a que sigui així, perquè tothom tingui dret a l'accés a un habitatge digne, però no podem normalitzar l'ocupació. I també és un altre dret, i és així, el dret a la propietat privada. Per tant, ocupar posa en conflicte tots aquests dos drets, no? I per tant, hem de vetllar com a administració perquè hi hagi habitatge digne, i perquè hi hagi dret a la propietat. I sobretot a tots els països, doncs, al final acabem parlant en aquests debats confonent a vegades termes de vulnerabilitat i ocupació. I nosaltres en cap moment hem volgut barrejar aquests dos termes perquè són coses que van que poden anar conjuntament, està clar, però no sempre. I per tant volíem diferenciar aquests dos espais.
Molt bé, gràcies. Passem doncs a votació. Vots a favor de la moció. Abstencions.
Queda aprovada per 10 vots a favor i 7 abstencions.
D'acord, gràcies. Passem ara al punt número... l'haurem de renumerar, el punt número 15, que és l'expedient 334/2025, aprovar inicialment el projecte d'obres Memòria valorada de la reurbanització del carrer Sanot de Balaguer. En aquesta ocasió és un altre dels projectes de treball als barris i és doncs, l'arranjament del carrer Sanot, que també l'inclouríem dins d'aquestes actuacions que s'han de dur a terme properament, si així s'escau. Paraules? Senyor Vidal, no ha venit paraules, s'aprova per unanimitat. Gràcies. Passem al punt número 16, que és l'expedient 355/2025, reconeixement extrajudicial de crèdit. En aquesta ocasió, esperin un segon, hi havia aquestes factures, un moment, que he de passar el temps.
Aquí. Ai, no ho he fet bé. Un segon, que ara m'he traspapelat, fillet. A veure, on el tinc. Disculpe, aquí, és que no trobava el paper. Perdó. És un document, és un rec, com havíem avançat, amb la informativa, de 23.782 euros. Doncs és això, satisfer les factures, doncs, ja sabem com va, o que no han entrat a pressupost, o que han arribat tard. Miro la senyora de la CUP, perquè sempre és la que tenia potser més dubtes en els reconeixements extrajudicials de crèdit, i són doncs factures que, pels motius que siguin, doncs, no han entrat en un pressupost i s'han d'aprovar pel ple per a poder ser satisfetes. Paraules, senyora Núñez.
Nosaltres ens abstindrem perquè justament aquest punt és l'únic que no he pogut mirar. No he pogut analitzar en detall les despeses dels 23.000 euros, per tant, m'estinc.
D'acord. Senyor Pla? Senyor Ricard? Senyor Vidal? No? No? Té intervenció, senyor Vidal? Ha de dir alguna cosa?
Bé, clar, una cosa l'heu passat tan tard que com que diuen que l'estem analitzant ara. Hi havia una despesa d'advocacia, que és una representació jurídica, que en principi l'empresa aquesta havia de ser la que teníem per concurs i també hi havia d'haver pressupost, entenc jo, o era una consulta a part, o havíem superat la quantitat que està prevista, perquè normalment sempre al començament, quan fas el pressupost, preveus que gastaràs en cada un dels quatre grups que tenim de la part jurídica d'assessorament, però aquesta empresa justament la teníem contractada i, per tant, no sé si ja s'havia fet anar i, per tant, ara ja se superava la...
Se superava la partida i aquesta ja no entrava, per tant, se n'ha anat cap a rec.
Val, llavors, entre sencera perquè ha entrat tota la...
Per falta d'aquesta partida a pressupost. Sí? Val. Per esgotament. Alguna... paraula més, senyor Vidal?
No.
Senyora Trilla?
Sí. Sí, gràcies. Nosaltres votarem en contra del REC primer perquè entenem que un bon pressupost és igual a un REC zero, i això doncs hem vist que pensem que hi ha una mala gestió pressupostària perquè s'ha donat aquesta situació. No tenim tampoc coneixement directe del que estem pagant, és a dir, ho veiem a posteriori, per tant no ens sentim doncs responsables, no, de votar favorablement amb això. Per altra banda, si hi ha despeses que no tenen partida pressupostària, que tampoc venen de contracte, doncs entenem que no haurien de procedir, sobretot pel fet de que hi ha un informe negatiu d'intervenció, hi ha un expedient de reparo, en el qual doncs, no procediria al reconeixement del pagament d'aquestes factures. Nosaltres entenem que no podem votar favorablement.
D'acord, bé, dins de... Dins de tots els anys que portem fent plens, inclús alguns anys havíem coincidit també amb vostè en una altra legislatura, que segurament també portaven recs, segurament, i no eren de 23.000 euros, segurament que eren de molt més import, i que entenem de 400.000 euros i de més, vull dir que està bé, no?, que a vegades aquestes coses passen, no?, en funció de d'on som, potser ens semblen més bé o ens semblen més malament, però també és veritat que a vegades no és només un tema de gestió, és que a vegades pot ser que un proveïdor et porti la factura el 2 de gener i el 2 de gener ja no la pots comptabilitzar a 31 de desembre i ja no la pots entrar en un pressupost i, per tant, has de fer un rec. Ja no és un tema només de gestió, sinó que a vegades hi ha casuístiques a part que obliguen a que es facin recs. Jo m'atreviria a dir que pocs recs tan petits he vist en els darrers anys. Potser és el primer tan petit, i m'atreveixo a dir que potser és dels més petits dels darrers anys, és que és així. Per tant, no crec que sigui un tema de mala gestió. Crec que tenir un rec de 23.000 euros és que pot passar moltes casuístiques. És possible que en algunes partides, com hem dit abans, que ens hagi quedat pendent d'incrementar de més perquè potser aquesta factura no ha entrat, evidentment, hi haurà alguna qüestió i poden venir coses sobrevingudes, faltaria més, però sí que sobte, no?, alguns comentaris com de dir que és una mala gestió quan estem portant un rec mínim i vostès, quan havien governat, havien portat recs màxims. Per tant, puc entendre que ara no vulguin, no vulguin votar a favor de pagar factures de proveïdors que han fet una feina, que nosaltres creiem que lícitament l'han de cobrar, i per això es passa pel ple, perquè sigui el ple que és qui té aquesta sobirania per poder fer aquesta aprovació i que aquests proveïdors que han fet aquestes feines les puguin cobrar. Sí, senyor Ricard, havia de dir alguna cosa? Ah, no, vale. Sí, senyor Solanes.
Sí, només per fer un matís del tema de la responsabilitat, no volem dir que la gent que ha fet una feina no la cobri. El que sí que volem dir és de que no ens podem fer responsables directament, i tots els que votem qualsevol votació ens en fem de responsables del que realment s'aprovi. Per tant, com que no tenim un coneixement directe de quina feina s'ha fet, quina no s'ha fet, si realment s'ha fet, per què s'ha fet o per què no està el pressupost, doncs entenem que no volem assumir aquesta responsabilitat amb aquesta votació en concret. S'entén que l'equip de govern, a banda de la informació, doncs, també té aquesta, pot assumir aquesta responsabilitat, no? Però el fet de votar no és només una qüestió de gustos o de fer oposició, sinó que és una responsabilitat i que ens hem de prendre en sèrio, i que entenem que si no tenim segons quins detalls, doncs no ens podem fer responsables d'aquesta gestió, que és la seva.
M'ha agradat el discurs. No, m'ha agradat el discurs perquè tenim altres casos a la casa que també tenim informes negatius i no defensen de la mateixa manera aquest respecte a la responsabilitat comptable per part dels que ho firmem a vegades. Res, és una qüestió de part, eh? Potser no bé, però simplement perquè m'ha agradat el discurs, perquè sé la consciència que té de quan es firmen, doncs, se fan coses amb informes negatius, perquè som conscients de que aquesta gent ha fet la feina i que l'ha de cobrar. I si en algun moment aquest informe negatiu és perquè a nivell procedimental no s'ha complert algun dels requisits o el que sigui, evidentment s'ha fet la feina i no la retrotraurem, perquè la feina s'ha fet i s'ha de pagar. I sí que podem dir que a nivell de paeria, des del govern, des dels serveis tècnics de tot arreu, estem treballant per anar aprenent una mica a poc a que tots els procediments i totes les qüestions que s'han d'arreglar, que saben que no són poques, a poc les anem posant fil a l'agulla i les anem arreglant. Vale. Alguna paraula més? Sí, senyor Pla.
Sí, vosaltres sabeu que jo no sóc políticament correcte. Senyora Trilla, vostè va ser regidora d'Hisenda. Quants recs va aprovar? Pues, a veure, una cosa que digo, no, és que ara, jo li vaig sentir amb una persona al seu partit, no, és que ara sóc a l'oposició, no sóc al govern, no, això no serveix. Vull dir, s'ha de ser coherent. Ara que digui, procurem fer-ho que no hi hagi recs i tal, però vostès n'hi van fer 200 de recs. Vull dir, no ho veig lògic. Vull dir, no, jo crec que amb aquest tema... No ho ha tocat bé en aquest moment. I li dic clarament, vull dir, més havent hi estat vostè i havent hi aprovat moltíssims de recs. Per això li estic dient que no ho veig lògic, però bé, vostès sabran el que fan, però sempre que hi hagi hemeroteca s'ha d'anar en compte.
Senyora Trilla.
Gràcies, senyor Pla. Vostè sempre és molt loquaç i ens diu les coses amb molta franquesa. És veritat que s'aproven recs i nosaltres no hem negat, com ha dit el meu company, que les factures no s'hagin de pagar. Hem apel·lat a la responsabilitat. En aquell moment nosaltres governàvem i, per tant, responíem com a govern que érem en aquell moment, nosaltres, amb la responsabilitat de govern. En aquest moment nosaltres apel·lem a la responsabilitat de qui? De govern. No? En aquell moment, si algú ens votava en contra del REC quan estàvem a govern, enteníem que no volguessin assumir aquella responsabilitat, i és el que estem fent ara. Entenem que la situació genera un pagament, per dir-ho d'alguna manera, per dir-ho planerament, i hi ha una responsabilitat al darrere d'aquest informe, que l'ha d'assumir govern, i ara no hi som a govern. No vol dir això, diguéssim, que fem ulls clucs a una realitat. Si s'han fet unes feines, si haguéssim tingut coneixement de quines feines, quines factures s'han de pagar, que hi ha, que al darrere d'aquestes coses, tampoc ho hem sapigut, ho hem vist en l'expedient. Per tant, en aquell moment governàvem i assumíem la responsabilitat com a govern que érem, perquè ens tocava fer això, i ara els hi toca amb ells.
Senyor Pla.
Només li dic una cosa. Senyor Vidal, vostè m'ho ha de reafirmar. Senyor Roger, quan va estar a l'oposició, no va votar mai un rec en contra. No li tinc res més que dir.
Jo és que no hi era en aquell moment. No ho sé.
Bé, senyor Vidal,
amb la consciència, i anem acabant, sí, si no, amb la consciència molt tranquil·la, és a dir, nosaltres el votem perquè són les feines que s'han fet i que s'han de pagar, simplement, i per tant el que fas és fer que es paguin. Dic consciència tranquil·la, perquè quan vostè i el senyor Guifré estaven a govern, nosaltres els aprovem els recs, quan vam estar a govern nosaltres vam aprovar els nostres recs i ara seguim aprovant els recs perquè entenem que la tramitació s'ha fet correctament, són factures, si s'hi fixa pel termini, han arribat, alguna potser sí que pot no tindre partida, però les primeres han arribat el 2 de gener, el 3 de gener, i són de serveis que estan fets l'any anterior, per tant, representa, si t'arriben l'any següent, pues acabes aprovant pagar-les. I simplement el que diuen els informes és que s'ha d'aprovar aquí pagar-les. No estan dient que no es puguin pagar, al contrari. Estan dient que és el ple que ha decidit fer-ho, per això es porta el rec i per això s'acaba aprovant en ple que es paguen aquestes factures. Una apreciació només, aquest no és el rec del 413. Perdó.
Aprofito també perquè els volia fer una apreciació. No es tracta de que no hi hagi partida pressupostària, es tracta de que no hi ha crèdit a la partida pressupostària, que s'ha esgotat el crèdit que havia previst en aquelles partides pressupostàries. Això ha passat doncs, perquè eren els moments de l'any i perquè s'havia acabat i no es podia fer ús tampoc de les vinculacions jurídiques. El que havíem fet l'any anterior era aprovar, per exemple, una modificació a través del superàvit en què suplementàvem el pressupost del 2025. Enguany no ho podem fer perquè ja no estan suspeses les regles fiscals, llavors mos anem a menjar pressupost del 2025 directament.
Exacte, que li he dit si això és el 413, si aquest és el rec del 413. Val, és que em sembla recordar que abans sortia en algun lloc dels informes i no s'ha pogut trobar-ho. Potser se citava, diguem-ne, que era el que era referent a això.
D'acord,
el rec del 413 ve a ser les factures que queden al calaix, perquè no s'han pogut tramitar per diferents motius, entre ells, els que no quedi crèdit adequat i suficient per atendre-les.
Gràcies, senyora interventora. Passem, doncs, a la votació. Vots a favor de l'aprovació del rec. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovat per 13 vots a favor, 3 en contra i una abstenció.
Moltes gràcies. Passem al punt número 17, que és l'expedient 1309/2024, que és deixar sense efecte el protocol d'atenció als transeünts. En aquesta ocasió, recordar, no? Ja ho feia abans a la presentació del punt d'urgència, que vam aprovar, crec que al ple de desembre, per segona vegada, per saber que va haver l'error del document, doncs aquest conveni amb les diferents entitats, que és Consell Comarcal, Creu Roja i Càritas, pel tema del sensellarisme, per donar suport a aquelles persones que estan al carrer sense un lloc on anar, no? En què les diferents entitats tenen una responsabilitat per a cobrir les necessitats bàsiques d'aquella persona. I a l'hora d'assignar sí que se'ns va fer avinent que existia, que això no ens ho havien informat, un protocol de transeünts que és aquest i que, clar, al veure la vigència, tot i que la diferència bueno, és diferent, no? El protocol del conveni, una cosa és un protocol i l'altra és un conveni, però tenint en compte que està parlant del mateix, el que s'ha de fer és deixar, diguéssim, sense ús el protocol per poder fer la firma del conveni. No? El fons és similar, les formes jurídiques són diferents, no és compatible que siguin les dues, per tant hem de tancar un per poder obrir l'altre. Paraules? Senyor Ricard, no? Senyor Vidal?
Sí, només una cosa, entenc que això, el conveni havia de deixar, diguem-ne, els acords anteriors sense... Si el protocol l'havia d'eliminar el propi conveni, com que no es va ficar al seu moment, ara el que hem de fer, com que en aquell moment se permetia fer a pròrroga natural, és a dir, que any rere any ho podies fer, no et caducai els 4 anys com ara, que pots fer les pròrrogues, etc., doncs, de facto, encara estaria vigent el protocol i, per tant, tindríem tant el conveni com el protocol, i ara el que fem és tancar el protocol del 13.
Exacte, no té sentit mantenir els dos perquè l'anterior es prorrogava in secula seculorum fins que algú en desistís i per tant hem de fer aquesta
desistiment de forma, com que l'aprovació del protocol es va fer per ple, hem de passar també per ple el que es deixi aquesta vigència, no? I per tant passarem de que el protocol ja el deixarem sense ús i passarem a, bueno, ja tenim l'aprovació del conveni, val? Més que res per no solapar aquestes dues figures. Senyora Trilla? Entenc, doncs, que s'aprova per unanimitat. D'acord, moltes gràcies. Anem a l'activitat de control, que seria, si els sembla, bueno, no sé si ho fem el donar compte dels decrets, ho passem al final, passem a l'expedient 612-2022, no? Ai, no, que s'ha de fer, és veritat, que tenim ara l'àudio acta, perdó. Doncs hem de fer el donar compte dels decrets d'alcaldia del 11/2025 fins al 106/2025. Senyora Núñez, alguna qüestió de decrets?
Jo no és cap pregunta, simplement que el decret de la pàgina 198, que crec que és... és una resolució de discrepància. Es comenta, bueno, que ja s'ha aixecat l'objecció, no?, de l'informe d'intervenció per pagar unes factures i ve que en un apartat de quins conceptes s'han de pagar apareix Neconsa. Si tinc entès que el conveni amb Neconsa no està prorrogat, vull dir, no és vigent.
Aquest informe és recurrent. Ja crec que ja va preguntar en un altre ple pel mateix tipus d'informe. És que de fet està fent encara feines i per tant fins que puguem donar-li solució a diguéssim de manera oficial continuem mantenint aquesta feina, ens continuem fent la feina de recollida de l'orgànica, ens continuem fent la feina de recollida de voluminosos fins que puguem fer-ho jurídicament correctament. Per tant, tota aquesta gestió que s'està fent, les factures tindran un informe de reparo en aquest sentit, perquè apel·le a que no està, doncs, ben feta la contractació, a que s'ha de fer una contractació correcta i demés, no? I són diverses qüestions, les que surten a l'informe i són en aquest sentit.
Parlava en concret d'aquest punt. I després, parlant de Neconsa, doncs ens han arribat queixes de que, bueno, que els contenidors estan bruts, hi ha contenidors sense tapa i trencada, no es netegen i, evidentment, doncs, se'ls està pagant per tot aquest servei. No?
No, per la neteja ja no se'ls està pagant perquè ja van deixar de fer-ho. Per tant, evidentment, ni pel clavegueram ni per la neteja se'ls està pagant perquè ho van deixar de fer. I, de fet, ho van deixar de fer i ens passaven algunes factures quan ho van veure. Evidentment, es va aturar el pagament d'aquestes factures i ara sí que el que fan és només el que li deia, la recollida de voluminosos i la recollida de la fracció orgànica en aquest sentit.
Quina empresa realitza aquest servei? Perquè és important que es realitzi la neteja dels contenidors.
Ara mateix, tot el tema que s'hagi de fer de neteges o reparacions o això, mentre no tinguem aquesta contractació d'empresa, doncs tirem de brigada municipal en el moment que puguin, que vagin podent fer les coses. Però la idea és treure, doncs, una licitació amb cara i ulls que comprengui tots aquests serveis i que puguem posar en ordre aquesta licitació i aquest servei perquè ja fa dies que dura.
Cap més pregunta respecte a decrets.
Perfecte, gràcies. Senyor Pla, respecte a decrets, hi ha alguna qüestió? Senyor Vidal, respecte a decrets.
Sí, només la pregunta que vam fer a informativa respecte al decret que hi havia d'aprovació definitiva del Duprocim, si s'havia plantejat canviar el text perquè justament donava interpretació que s'havia aprovat definitivament. Llavors, m'ho sembla que estaria bé, diguem-ne, poder canviar el text.
Sí, s'està preparant la redacció per anul·lar aquell decret, perquè sí que evidentment ho han estat repassant els serveis jurídics i es devia fer per error, a lo millor de forma automàtica, com s'aproven els convenis i passa el temps i es fa el decret d'aprovació definitiva, però no... No sé si el tinc a firmar, crec que encara no l'he firmat.
Amb permís, Paire en Cap, ja havia preparat ja tant l'anunci com aquest decret de correcció de l'anterior, arrel del que vostè va comentar en la comissió informativa, així que suposo que en el ple ordinari de de març, doncs veure aquell decret de correcció d'aquesta aprovació del Duprocim.
D'acord. Senyora Drilla.
Sí, gràcies. En la línia que comentava la Paera Núñez, que feia referència a aquest decret, el de la 82-2005, hi ha una sèrie d'altres despeses, a part de l'Escola Montroig, del Departament d'Esports, l'Organització Mundial de Futbol Sala. Nosaltres volíem també, o sigui, ella ha preguntat només en el cas de Neconsa, però nosaltres volíem saber si ens podíeu explicar els motius de la resta de punts que es veuen, si els teniu, si no...
Jo, del que me'n recordo, sí. Aviam, això de... Perquè això ho vaig preguntar perquè no té res a veure... això de feines del parc de l'Escola de Montroig no és que s'hagi fet a l'Escola de Montroig aquesta feina, sinó que és la zona de darrere del Montroig, que es va fer a través de... Bueno, el tècnic de... No la tècnica de medi ambient, sinó bueno, de comerç. Va fer una activitat perquè va fallar l'aigua en uns terrenys per allà darrere d'aquella zona. Sí, era aigua? Senyor Ricard, recordo que era aigua.
Sí, és això, sí.
Era sí, sí, era aquest. Vaig parlar amb el tècnic i llavors era una reparació que s'havia de fer perquè estaven els que regaven tota aquella zona de darrere de la via del tren, aquelles torres que hi ha per darrere de la zona de l'Escola Montroig, no sé si s'ubiquen, doncs van tenir problemes i no podien regar i llavors va haver de fer una reparació d'urgència, crec que era a l'estiu, ràpid i corrent, i doncs no, segurament que aquest és un tema de procediment. Segurament que aquest és un tema de procediment, no sé, senyor
Ricard. Sí,
Ricard,
bueno, aquest és una reparació que es va fer amb un ramal de la seca del molí, que vam tindre que fer una actuació perquè hi havia un seguit de veïns que es van quedar sense aquest subministrament d'aquesta aigua i, per tant, va ser una cosa d'urgència i, per tant, no es va poder fer una contractació com a tal.
Estic llegint, servei de recollida de vehicles segurament que és la grua, que segurament que també deu ser un tema de procediment, i informàtic, subscripcions i llicències informàtiques, entenc que és el programa, entenc jo que és un tema de que s'ha de fer la contractació, diguéssim, de forma correcta, més o menys similar a Neconsa. Sí, són contactes recurrents. Reparació d'enllumenat, entenc també que deu ser per procedimental. I del Departament d'Esports, que si és del Mundial de Futbol Sala, també entenc que serà un tema de procedimental. Segurament és el tema de la pista, desconec si és el tema dels vinils que es van fer a la pista, que segurament que és un tema de procedimental, que també és el que es posa des d'intervenció l'ull.
Gràcies, Paera. El decret 16... La pàgina 35, a raó d'aquest decret en què se parla de que hi ha hagut una responsabilitat patrimonial d'uns 10.000 euros per una persona doncs, que ha caigut a les rajoles del passeig i tal, volíem saber si tenen previst la substitució de les rajoles que estan malament o si tenen previst la reparació, a veure com està el tema de les rajoles del passeig, perquè n'hi ha moltes que estan malament, que generen aquestes incidències.
Sí, de fet, tot el passeig serà molt complicat. També si s'han assabentat o s'han donat compte que estem fent arranjament a voreres, per exemple, al carrer Sanaüja, i segurament haurem d'anar fent periòdicament diferents actuacions a nivell de reparacions de la ciutat. Per tant, entenc que el departament té controlat aquestes qüestions i a poc a poc s'aniran reparant. No sé si, no crec que estiguin ara mateix agendat, però sí que s'han d'anar fent. No sé si a través de brigada o a través d'oficina tècnica, entenc que a través d'oficina tècnica que puguin fer aquestes reparacions. No és només el passeig, hi ha moltes rajoles a molts punts, es van tenint localitzades totes aquestes qüestions, també tens un carrer d'avall que també s'ha de fer, sí que se van fent alguns, se va ficant ciment, no? I una mica tapant forats, però bueno, a poc a poc anirem fent tot el que tenim de resoldre a la ciutat.
I per últim, el decret 50, a la pàgina 115, és sobre un procés de selecció d'un enginyer que ha quedat desert i doncs dubtem a veure si és que es generarà una nova plaça o com queda la situació ara.
S'haurà de tornar a treure el concurs per intentar-lo cobrir. Vull dir, aquesta plaça hi és i el que s'haurà de fer és tornar a treure a veure si tenim més sort i algú guanya la plaça.
Bé, doncs a nivell de decrets no hi ha cap altra qüestió. Perfecte, gràcies. Passem doncs al punt número 19, que és l'expedient 612/2022, que és donar compte de l'informe d'intervenció d'execució pressupostària, de l'informe del període mig de pagament i de l'informe de morositat del quart trimestre del 2024, al que han pogut tenir accés. I hem vist que, per exemple, sí, m'ho vaig remarcar, el període mig de pagament de la paeria, jo això sí que m'agrada dir-ho, perquè a vegades hi ha la idea de que des de l'Ajuntament es pagui molt tard, i ara mateix hi ha un període mig de pagament de 16,75 dies, que no és que siguin 16,75, sinó que és 30 dies de marge de gestió més aquests 16 dies. Per tant, creiem que s'està fent una gestió de pagament molt ràpida si comparem amb molts anys enrere, no? Per tant, bueno, això és un donar compte, per tant, no hi ha debat ni votació, i si això doncs passaríem al següent punt, que ara ja sí, seria pregs i preguntes. Entrem al pregs i preguntes. Senyora Núñez.
Sí, jo volia recordar que vam acabar l'any passat fent la demanda del cable del carrer dels Herals. Ara ja portem dos mesos de l'any 2025, quan hi haurà la possibilitat d'aquest arranjament, de poder tenir la grua, poder col·locar, que el senyor firmi el paper, perquè és que si no, inclús el pobre senyor s'està plantejant de recollir firmes entre els veïns perquè vostès arreglin el cable. Jo crec que no hem d'arribar a aquest extrem.
Senyor Cienfuegos.
Hola, bona nit. Bueno, ja li vaig comentar que el que s'està estudiant és canviar tot el carrer, no sol el tram de la façana. Per part dels serveis tècnics van dir que el canvi que es tenia que fer no era un canvi sol d'acollament del cable de la façana, sinó un soterrament d'aquesta línia i un canvi dels fanals que estan ara mateix anclats a les façanes. Hauria sigut bo que l'anterior ple, aprofitant que estava el responsable del servei, el podia haver preguntat també. Crec que l'hagués contestat millor que jo.
Està sota com a públic. No sé si era el moment més ideal per parlar amb ell. Després també vam fer també l'any passat, vam fer una queixa de que havia fanals de la zona que estaven sense la tapa protectora. L'altre dia vam passar i alguns fanals propers a l'escola estan sense la tapa protectora, els cables visibles, que qualsevol persona o animal pot toquetejar, que és important que això es pugui tapar, perquè no sé, crec que és perillós, no?
Sí, de fet, tenim un grup en el que ens passen imatges i ens van passar que tenim robament de cable molt seguit, massa seguit, en aquelles, bueno, obren cables i van faltant, i llavors quan ho veiem, doncs és el que s'ha d'anar doncs fent les plaques, anar tancant, precintant, perquè ningú prengui mal, no? Vull dir, prenc nota, però soc conscient perquè ens ho han avisat els propis serveis tècnics i se n'ha de fer tot aquest repàs.
Desconeixia que era per robatori, evidentment, pensava que era per vandalisme el tema d'extreure la tapeta i deixar descobert, d'acord. Després també m'han arribat queixes de veïns del carrer del Pont, de la part de la banqueta, en què ens comenten que durant aquell tram del marge dret del riu hi ha molta gent que no recolleix els excrements dels gossos. Ja sé que és una cosa que no solament és competència de la paeria, és veritat que ha de netejar, però hi ha un component d'incivisme, i aviam si havíem pensat de com, si fan alguna campanya o de sensibilització, o com poder intentar corregir i animar la gent a que faci les coses de manera correcta.
Sí, farem campanyes de conscienciació no només de les defecacions dels gossos, sinó també a nivell de brossa, de no podem posar la basura de la cuina en una paperera, no podem tirar la bossa de la basura a les 8 del matí, això que sembla molt estrany, però no ho podem fer, s'ha de fer a partir de les 7 de la tarda, s'ha de fer molta conscienciació a la ciutadania, inclús a nivell de reciclatge, m'atreveixo a dir, que hi ha gent que creu que fa bé una cosa i segurament no ho està posant al lloc on toque, no? Vull dir que fa falta molta campanya de conscienciació i ja dic, no només pels excrements, que és un problema generalitzat a tota la ciutat, gent que creu que pot treure a passejar el gos al riu i que no ha de recollir res perquè, no sé, es deu pensar que és adob per la herba del riu, no, doncs s'ha d'anar amb una bossa per a recollir els excrements del gos i s'ha d'anar amb una botelleta d'aigua, amb algun producte per poder treure i que no corrompi res de material de mobiliari urbà, doncs els orins del gos, no? I això sí que s'ha de fer una feina de conscienciació. Sap greu perquè dius, sí, pots tocar la butxaca, sí, però a vegades el que te trobes el regal no te trobes la infracció, llavors això potser és una mica més difícil de localitzar, per molt que tinguis agents cívics, si tu vols, però sí que és una qüestió que hem de conscienciar i intentar que la gent ajudi a mantenir el carrer net, perquè al final és de tots, i el paguem tots, i és casa nostra. Alguna pregunta més?
Sí, sí, tinc unes quantes avui. Després, bueno, l'altre dia vam estar passejant durant el dia, va ser un dissabte en concret, que va haver un dia que no estava massa solejat, bueno, va ploure, i vam passar pel carrer d'avall i estava molt enfosquit. Jo, quan hi ha la possibilitat de poder millorar tant de dia com de nit aquella part coberta, perquè és que hi havia un comerciant de la zona que inclús tenia dos focus per poder donar il·luminació a la seva botiga, i creiem que, bueno, és una demanda que ja vam fer amb l'anterior equip de govern de poder millorar aquesta il·luminació d'aquest carrer, que seria important, més un carrer comercial de Balaguer.
Hola, a veure, te comento, ens vam reunir amb els comerciants del centre històric. Vale, hem arribat a un compromís, perquè fa dues setmanes vam tindre una visita d'una empresa de presentació del servei, amb el servei d'enllumenat. Li vam demanar que s'atencés al carrer Major i al carrer d'Avall i que fes un estudi de les possibilitats de poder millorar. També per part de l'oficina tècnica, aquesta setmana es va fer una visita amb un altre servei tècnic també, que és el que ens venen, les persones que ens venen les il·luminàries, i ara estem intentant fer un estudi per ficar uns sensors lumínics, perquè quan no hi hagi suficient visibilitat lumínicament s'activin els fanals. Però ara estem en fase d'estudi, un cop tinguem l'estudi fet farem el pressupost, buscarem el crèdit i llavors ho tirarem endavant.
Quina temporalitat tindria aquest estudi? És a dir, fins que es pogués materialitzar, quina temporalitat hi hauria aproximadament?
Com que estem en una fase molt embrionària, sí que, si em permet, no voldria tancar una data, perquè no dependrà només de nosaltres, sinó també de les empreses que hagin de fer aquest estudi, de que puguem contractar-les, de que acabem de tenir el pressupost, de tot el que sigui. Per tant, ara mateix no m'agradaria tancar-me amb una data, perquè, bueno, l'estaran pendent i potser no dependrà només de mi. D'acord?
Val, un parell de preguntes i acabaré. El carrer Teixidors té unes jardineres. El carrer Teixidors té aquelles jardineres que, bueno, que estan fetes amb unes jamportes gruixudes. Moltes d'elles estan donades pels cops de... Suposo que dels cotxes d'aparcar. La gran majoria estan bastant desmuntades, que és una cosa important a poder solventar. I per acabar, bueno, l'altre dia fa uns dies ens vam percebre que a la plaça hi ha uns cartells en bilingüe, en català i en castellà, on se notifica les hores en què es pot aparcar i on se notifica quin dia és els dies mercats. I la meva pregunta és, per què estan en bilingüe? Per què no solament estan en català? Són senyalitzacions
pròpies de la paeria?
Sí, que hi ha mercat, per exemple, sí. Són senyalitzacions que hi ha a dalt del parquímetre, en alguna zona de càrrega descàrrega, estan, hi ha frases en castellà i frases en català. Estan bilingüe.
Revisarem aquests cartells que no siguin perquè també ens van demanar per part de que hi havia molta gent estrangera residint en aquest espai, que tenien un problema d'idioma. Llavors el que farem és, si et sembla, preguntarem primer, vale? I llavors te donarem resposta. Jo ara mateix ho desconec, quins cartells són, eh? No tinc constància, no m'he fixat, llavors no...
Hi ha varis, els parquímetres i alguna zona de càrrega-descàrrega, sí.
Els parquímetres és lo de l'aplicació? Ah, perquè pensava, dic, és possible que la pegatina que van posar els parquímetres, crec que els van ficar amb les dues llengües, això sí. Vale, bueno, ho revisem. Vale, ho revisem i li diem alguna coseta. D'acord, gràcies, senyora Núñez. Senyor Pla, alguna pregunta o algun prec? No? Senyor Vidal, precs, preguntes? No? Senyora Trilla?
Sí, un parell de coses només. Ens han fet arribar algunes fotografies d'uns contenidors posats al revés en alguns llocs de Balaguer. No sé si esteu... Sí? Sabeu a què es deu?
Sí, us comento. Sabeu que la recollida de basura hem tingut que contractar el servei del Consell Comarcal perquè no tenim xòfer. Tenim un problema que és que el camió del Consell Comarcal no té l'accessori pels containers soterrats pugui pujar-los, i llavors els 15 dies que està el Consell Comarcal fent aquesta feina fiquen els containers. Normalment, quan es queden sota terra, quan es donen la volta, és perquè està trencat i tenen que vindre a recollir-lo. I així, quan ho deixen cap a baix, és perquè la gent no pugui deixar la basura, vale, i pugui vindre la brigada després durant el dia i agafar-lo. En principi, aquest diumenge acaba el torn del Consell Comarcal. En principi, ja quedarà coberta la plaça de xòfer per part de l'administració i ja el dilluns tornarà tota la normalitat.
Fa uns dies que la muralla no torna a tindre llum. Avui no n'hi havia i ahir tampoc, segur. Avui hem mirat. Sabeu?
Sí, no, que ens van dir sí que hi ha hagut robatori de cables molt recurrent. No fa, sí, fa una setmana i mitja o així hi ha hagut robatori de cable de la llum de la muralla. S'haurà de reposar.
Després hi ha hagut, últimament aquí a Balaguer, hi ha hagut algunes, diguem així, esdeveniments delictius més greus que han portat una mica d'alerta social, i voldríem saber si teniu previst o quan teniu previst tornar a convocar la Junta de Local de Seguretat. Junta Local
Sí. La Junta Local de Seguretat és anual i no és un altre organisme. Dues qüestions. En aquesta ocasió, ja ho vaig dir també a la concentració que vam fer aquí a la plaça Mercadal, vaig demanar a la consellera, doncs, celeritat, a que vingués a fer la visita institucional. Vaig rebre una resposta de dir ara és molt difícil que a curt termini puguem anar a desplaçar-nos, però sí que ens han convidat i estic pendent a l'espera de dates. Potser no és el mateix, ja la farem, la visita institucional, un altre dia, però sí que s'han obert a donar-me dates per poder personar-me jo a la conselleria i poder exposar a la consellera tots els temes que ens preocupen. Per tant, estem esperant una data per poder-hi anar. I, per altra banda, hem de convocar, és que té un nom, la mesa de coordinació operativa. La mesa de coordinació operativa que surt de la Junta Local de Seguretat i que és una mesa que no és aquesta anual, sinó que és una mesa que es pot fer de manera més ordinària, amb conjuntament, a petició, diguéssim, d'algun dels membres, a petició, o sigui, a través de, que serien Mossos, Guàrdia Urbana i Paeria. I llavors és el que properament volem convocar per poder parlar de tot d'aquest i altres temes, no? I no només aquests que potser se veuen més o que han tingut més ressò, sinó de tot el que pot passar també, perquè i recordem, estan passant coses al carrer, però també estan passant coses dins de les cases, hi ha moltíssimes estafes, hi ha molta gent, molts balaguerins i balaguerines que estan rebent missatges al mòbil, estafes, visites, trucades, vull dir que hi ha diferents tipus delictius, val? No només a Balaguer, a tot arreu, però sí que si des de la paeria podem fer alguna cosa per mirar de minvar o d'ajudar la gent o d'informar o de doncs també volem saber-ho i a veure com podem ajudar amb això.
Gràcies. I l'última, voldríem, Paera, que ens expliqués en quin punt estem amb el tema del local de la policia. La última pregunta que va fer el senyor Solanes al ple de desembre, vostès van dir que estaven avançant en aquest sentit, però no tenim més notícies i era per saber si ens podia vostè explicar en quin punt estem.
Doncs ara estem esperant la incorporació, no sé si ja definitiva o no, del capítol d'inversions del prorrogat. Entenc que no sé si ja és operativa o no, senyora interventora. Sé que he firmat, però no sé si encara...
Va signar el decret o la setmana passada o aquest dilluns de la incorporació de l'afectat.
D'acord. Llavors no sé si a partir d'aquí el que hem de fer és el procediment de... Ah, tens alguna informació extra? Hem de fer la compra.
Sí, demà a nivell tècnic ja tindrem l'informe de valoració de compra, amb els propietaris ja hi ha un acord de compra i a partir d'aquí, com una vegada tinguem l'informe tècnic, passarà ja a la formalització al local d'aquí al costat, sí, ja s'ha de procedir a la compra-venda.
No tenen cap més pregunta? Perfecte, doncs havent acabat totes les preguntes i els precs, donaríem el ple oficialment per acabat i ara donaríem la paraula a si algú del públic vol fer alguna pregunta, algun comentari, doncs estem a la vostra disposició.
Hola, bona nit. Bueno, som un grup de pares i mares de l'Escola Mont-roig i bueno, el que volíem una mica és mostrar aquí a vosaltres al ple la nostra preocupació perquè bueno, som una escola que fa molts anys que estem esperant l'edifici i bueno, volíem una mica mostrar-vos a vosaltres la nostra preocupació per aquest tema, per l'inici de les obres i una mica pues, que poguéssim saber, tenir el vostre compromís de que s'iniciaran en un període de temps curt i que podrem disfrutar de l'edifici aviat. Gràcies.
Moltes gràcies. Sí, de fet, ho hem traslladat en una reunió que hem tingut no fa massa amb el propi centre, a petició nostra també per informar de la situació i també els hi hem dit el compromís hi és, no només de la paeria, sinó també del departament en el que ara estem treballant l'addenda, perquè tenim el compromís de que ens pagaran la totalitat del centre, que el centre es farà, faltaria més, i doncs ara simplement estem esperant aquest document que puguem anar tranquils de dir tenim tota la finançació, que ens firmin el document definitiu des del Departament de la Generalitat i que una vegada tinguem tot això puguem licitar les obres. Però això ja ha de ser una realitat. Vull dir, treballarem i treballarem per a poder tenir-ho el més aviat possible. Ja també lamento que porteu un munt d'anys esperant, faltaria més. Som conscients del que esteu esperant i aguantant i per part nostra només us podem dir que tot el compromís d'aquest govern en tirar endavant les obres de l'Escola de Mont-roig, tot el compromís d'estar trucant i d'estar insistint per aconseguir aquesta addenda i aquest finançament que falta tenir per part del departament i que una vegada el tinguem doncs ja puguem rodar, que ara estem en un moment de paràlisi però hem de poder tornar a rodar. Els he dit als vostres companys abans, jo la setmana que ve em reuneixo amb el departament, els portarem una proposta d'addenda, ells ja fa dies que tenen els números i estan fent la seva proposta i una vegada puga parlar amb ells, quan ho tanquem l'abans que puguem, doncs fer tota la documentació, que això també entenc que a nivell administratiu és feixuc i que té el seu termini, però clar, no depèn només de paeria, sí, dependrà de lo pesats que ens farem, que ens en farem, no patiu, i si no, ja sé que ens estareu enviant missatges, que també ja ens agrada que ens feu aquest seguiment, però no em puc concretar amb una data, perquè tampoc no... Em sap greu, eh? Vull dir, no depèn només de nosaltres. Però hi haurà col·le. Hi haurà col·le, no patiu, que hi haurà col·le. alguna... pregunta més? La resta de... No?
Per tant, ara sí, agraint la vostra assistència i als que ens estan escoltant a través de Ràdio Balaguer, doncs bona nit i moltes gràcies.